El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i a un dia de començar el Nadal comencem parlant de les moltes reserves que es fan aquests dies de celebració a restaurants i moltes d'elles reserves fantasma, gent que reserva i que finalment no es presenta. Sabeu què són les reserves fantasma? Són les reserves que fan els clients d'un restaurant i que després no es presenten a la cita, és a dir, no es presenten i tampoc la cancel·len, el que suposa cada cop que ho fan taules buides i diners que el restaurant deixa d'ingressar. Per això cada vegada són més els restaurants que penalitzen els clients que ho fan amb un càrrec a la seva targeta bancària. En parlem sobre el tema amb el Jorge Piera, que és CEO del restaurant Cuatro Latas. Jorge, molt bon dia.
Bon dia.
Vosaltres us heu trobat en aquesta situació alguna vegada?
Sí, sí, perquè tenim molts punts de venda i al final et trobes en aquesta circumstància, no? L'únic que, bueno, que si el local és un local que té molt de pas, no és un problema greu perquè de seguida pots remuntar aquesta taula quan passen 10 minuts, però hi ha locals que no estan en allocation tan premium i aleshores aquelles reserves que no venen, que tu has dit que no per telèfon a unes altres, costa i moltes vegades aquestes taules queden buides.
Uh-huh. El sector, per exemple, ho anomena com no show, alguna cosa així com no aparèixer, no? Vosaltres esteu posant o heu posat en algun moment alguna mesura al respecte per tal d'evitar-ho?
De moment sí i no. O sigui, normalment no, però sí que per grups superiors ja a un número de 3.000 de persones demanem un aparell senyal. Vale, que la gent accedeix de seguida, perquè també entén que quan venen 20 persones com a mínim o tal, doncs clar, ja t'agafen uns espais, són grups que tu ja no pots tampoc remuntar aquelles taules, només faràs un servei aquella nit, demanem un mínim de despesa que tinguin que gastar un mínim de ticket, i sí que demanem. El que també estem començant a ficar aplicacions com Cover Manager, Onast, Booking, que la gent té que fer la reserva online, ja té que ficar unes dades i d'aquesta manera ja té que fer una feina que si realment vol vindre la fa, no? Però també podríem demanar la targeta, però encara no estem demanant. Cosa que sí que passa ja avui en dia a molts restaurants i a segons quins jocs t'envien com un SMS o per mòbil i tu fins que no linkes o un mail i fins que no linkes, dones l'okay i fiques una targeta, aquella reserva, ja fan un càrrec, aquella reserva no queda confirmada, no? No hem arribat a aquest punt, però realment sí que ens ho plantegem.
Clar, imagino que aquesta actitud per part dels clients pot arribar a ser fins i tot molt frustrant, no?, per vosaltres i també generar pèrdues importants de diners.
Sí, a veure, jo al final dirigeixo un grup gran, molta gent, i els directors de cada local realment es posen de molt mala llet quan això passa, no? Perquè ells tenen els seus pressupostos, tenen els seus números, tenen la seva sala plena, i arriba el dia i una taula de nou que no hi arriba, i a vegades coincideixen dues taules, no? Aleshores sempre t'entra, o el centre aquell dubte, no? Perquè treballen molt, són locals que no estan de moda, i aleshores sempre t'entra el dubte, no? Ho fan expressament, ho fan sense voler, s'han oblidat, però demanem un telèfon. Quan tu ja passen aquells 5 minuts, 10, i veus que aquella persona no contesta el telèfon, ja dius, collons, ja m'he sentat, ostres, ja m'han tornat a ficar, no? No sé com dir-te. Que d'alguna manera ja ho sabem, no? Però bueno, i per molt que a vegades aquesta gent fiquem les seves dades a un llistat, mai saps si també no hem d'auditat o no. Per això, les dades per telèfon intentem no agafar-les, no? Però encara es continuarà agafant en molts restaurants i encara continuem, ara estem en un moment que estem, potser ja són 60 online, 40 per telèfon, però ens estem intentant arribar al 100%. Què passa? Que tens gent de diferents edats i la gent, potser sub-40 o no té cap problema amb el tema digital, però hi ha gent de més de 50 o 60 que ja els agrada, com sempre, trucar per telèfon o anar al local, inclús venen al local i ens donen el seu nom, no? Tampoc fa... Aquests tampoc fallen, eh? El tallit és el que falla, diria que és entre 20-40, eh? Dic, generalment la gent... no sé. Però, bueno, això són coses que passen i el que sí que està clar, i amb els companys de la restauració, és un mal que ara és una cosa que passa massa sovint, no?
Clar, clar, clar. Vosaltres, per exemple, dieu que preneu mesures perquè això no passi, però en el moment que passa, esteu d'acord amb això que estan dient ara de fer un càrrec o implementar, no? un cobrament bueno, cap a aquestes persones si no s'han presentat?
Quan t'estava explicant que ens plantegem posar-ho en pràctica, seria això. Hi ha aplicacions que tu has de fer la reserva única i exclusivament online, inclús quan a mi meva em truca o que sigui, jo li envio un missatge i ell té que donar el link i allà ja té que ficar les seves dades i jo quan han omplert tot li contestem la seva reserva ha sigut admesa, si vol cancel·lar tal dia no hi ha cap tipus de càrrec, si no cancel·la 24 hores abans, li cal, pues, i no presenta, pues, que arreglem la seva targeta 24 hores. Accepta i signa. Manté-lo la posició. No? D'aquesta manera, ell ha llegit, ha acceptat i no es pot reclamar si n'hi cobrem. Uh-huh. ¿Vale? Perquè si no ho fas molt ben fet, en tota la llei de protecció de dades, tot aquest tema, el poden reclamar. El que tampoc volem, quan tenim un grup molt gran i tenim 20 restaurants, no sé com dir-te, tindrà que tindre sempre reclamacions i advocats, perquè al final a vegades et pot costar més la cullera de l'agost, no sé com dir-te.
Sí, 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 i desgasta també, no? És frustració a la dia.
I energia també, no? Aleshores, si ho vas a fer molt bé, però clar, al final també fem una mica d'enquesta amb els nostres clients i sabem que hi ha gent que ja entrarà malament, però clar... que ja et dic, és complicat, eh? Prendre la decisió de ficar-te 100% és complicat.
Mm-hmm. Clar, de fet, alguns restaurants, no, ara dius això de com de quedar malament, no? Alguns restaurants consideren que aplicar aquestes penalitzacions suposaria perdre clients i confien, no? Doncs que els clients al dia i l'hora punta doncs estiguin o almenys hagin avisat. Vosaltres creieu que això és perdre clients o més que res... és assegurar aquesta clientela.
Sí, depèn molt del local, ¿vale? Si tu ets un restaurant a Formentera, que hi ha pocs, i que la gent va quan va i vol anar allà, la gent ho paga. Quan tu tens locals de prendre alguna cosa que a Barcelona o a Tarragona o a llocs que hi ha una costat de l'altra, a la gent li costa més i no ho entén. M'entens? I aquest és el problema, no? Jo crec que els restaurants amb un tiquet mitjà alt ho han de fer, perquè aquesta gent sí que no pensa en volum o en quantitat de gent, sinó en qualitat, a vegades, no? Uh-huh. Els que anem més a rotació és molt més complicat, però sí que va molt bé tindre aquestes aplicacions, que la mateixa aplicació ja es regula, ja et diu, l'hora que reserves que entres, l'hora que surts, t'ho diu tot. I això queda enregistrat. Perquè també a vegades, quan la gent li dius que pot estar una hora i mitja o dos, però quan arriba a les dues hores, i diu, no m'ho havies dit, no? I amb això s'acaba.
Mm-hmm, clar. I ara, per exemple, una mesura més fàcil seria el fet de no fer reserves. Això, com ho veieu?
També t'ho planteixes. A vegades, en cas com els nostres, amb directors a vegades discutim i amb socis i diem, no?, que tindríem que no reservar. Però també a vegades crec que igual que pots perdre un client per demanar la tarja, pots perdre una clientela per no fer reserves. És molt complex. Trobar el punt mitjà és molt difícil. I mai saps, si no proves 100%, què és el millor.
Mm-hmm. Els clients, no sé si heu pogut parlar amb alguns d'ells a veure què opinen sobre el tema, diríeu que ho entenen?
Hi ha tot, com sempre, en la vida, no? Hi ha gent que sí que ho entén i t'ho respalda, però hi ha gent que no ho entén. Però això, al final, tu has de tindre molt clar el que tu vols fer i la gent s'ha d'adaptar a tu, a qualsevol negoci. Si tu tens que estar escoltant a tothom, mai arribes a tindre un consens. És impossible. No. Ni que li vulguis convèncer, per molt que li expliquis, cadascú reaccionarà de la seva manera.
I al final, tot seria molt més fàcil, no?, pel simple fet d'avisar si finalment no aniràs a aquest restaurant, no?, que al final és un simple gest, no?, de companyerisme i de amabilitat cap als altres que estan fent la seva feina, en aquest cas en un restaurant, i que en el teu lloc doncs podria estar una altra persona i dinant o aportant doncs aquests diners que tu en aquest cas has malgastat, no? Si tots ens ocupéssim de fer bé les coses, no s'hauria de plantejar tot això.
No, al final, si tots penséssim una mica més en els altres, això no passaria.
Exacte.
Jo crec que la gent no sempre té que fer ja malícia, però al final doncs, a vegades dona que pensar les coses, però realment jo crec que a vegades hi ha grups de gent que un reserva aquí, l'altre reserva allà, i al final s'escolleix aquest altre i al cap ja el meu no s'han recordat de dir-me que no vindran. M'entens o no?
Clar.
I quan jo el truco i veu el meu telèfon, dic, ostres, però no l'agafen perquè no saben què dir-te, no?
Mm-hmm.
No sé, al final és complicat. És un tema que ens trobem avui en dia, però jo crec que sobretot perquè cada vegada estem en una societat més... que no pensa en els altres, no sé...
Com sí, més egoista, no?
Jo crec que sí, i no sempre ens posem amb la pell de l'altre, no? Jo crec que tu al final, hi ha un màxim sempre, si comento a la meva gent, és no vulguis per la meva, no vulguis per tu, no? Si com dir-te, aleshores, si tu, jo quan faig una reserva, és que arribo 5 minuts tard i estic trucant, no sé com dir-te, però clar, em dedico a això, no? No sé, són coses que passen, que continuaran passant, si no prenem mesures, i que mai sabrem, pues, si és sense voler, si és volent, mai ho sabrem, no?
Exacte.
Al final sempre hi haurà, pues, acabarà la duda, no? Sempre,
uh-huh.
No dubte.
Sí, sempre hi haurà el que ho haurà fet sense voler, no?, i que en un descuit... Tots el podem tenir, però després estan, doncs, els que sí que ho fan més volent, no?, sent conscients plenament i passant simplement, doncs, de que aquelles persones estan treballant i estan perdent diners per culpa teva. Jorge Piera, CEO de Restaurant Quatro Lates, gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos el vostre exemple del que us passa. I veurem finalment quines són les decisions, quines són les mesures que preneu aquí al restaurant per fer front a aquestes reserves fantasma. Gràcies, Jorge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Segur que molts de vosaltres ho haveu rebut en primera persona o els heu escoltat en referència també a altres familiars. I és que un estudi sobre els efectes de comentaris familiars en estigmes de pes ha rebut el Premi Vila Saborit, amb també el recolzament de la Universitat Abat Oliba Ceu, el millor treball final de màster universitari en Psicologia General Sanitària que s'imparteix a Catalunya. Uns comentaris que no venen de nou i dels que avui volem parlar precisament amb la psicòloga guanyadora d'aquest Premi Vila Saborit. Cira Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, al final todos son comentarios de la familia sobre el peso, ¿no?, y la dieta, y también esta interiorización de prejuicios relacionados con el peso, sobre todo en adolescentes, ¿no? Sobre todo son ellos los que lo padecen más en primera persona, ¿es así?
Sí, efectivamente. El estudio está centrado sobre todo en la población adolescente, ya que se ha valorado, según estudios anteriores, que es una de las más vulnerables en este sentido.
¿Y por qué el hecho de hacer este trabajo? ¿En qué sentido os inspiró empezar a hacer este proyecto?
Bueno, la verdad es que mi trabajo está enmarcado dentro de una investigación más grande que ya estaba realizando mi tutor de fin de máster, que se llama David Sánchez Carracedo, psicólogo de la universidad, en un sentido más amplio, ¿no?, de cómo afecta en general la alimentación, el peso, el estigma de peso en la adolescencia y sobre todo relacionado con la salud mental. Entonces, en concreto, a mí me interesó el tema de los comentarios de la familia porque, bueno, pues lo que tú mismo has dicho, ¿no?, como todas y todos lo hemos vivido al final en nuestra adolescencia y lo sigo viviendo ahora en mi familia con mis familiares que son ahora adolescentes. que se normaliza muchísimo este tipo de comentarios, ¿no? De hablar sobre tu imagen, sobre tu peso, sobre lo que comes, ¿no? Sobre las dietas, como unos comentarios pues muy muy comunes, muy frecuentes.
Normalmente, ¿qué personas reciben más este tipo de comentarios?
Pues mira, se ha visto con estudios anteriores y también con este mismo que acabamos de realizar, que son sobre todo las chicas reciben más comentarios que los chicos, y las personas que tienen sobrepeso son las que reciben más tipos de comentarios.
En el caso de adolescentes, más las chicas, pero también gente que no es adolescente, ¿no? Gente más mayor, en este caso, también siguen recibiéndolo, ¿no? Aún haber pasado los años también. Ya.
Sí, sí, también. Y también, efectivamente, pues siguen siendo, en general, las mujeres. Toda la población sigue recibiendo comentarios y la presión estética existe también para los hombres, pero las mujeres la reciben de una manera pues mucho más potenciada, ¿no? Con el hecho de mantenerse delgada, de mantener una cierta imagen.
Exacto. Y, claro, ¿qué incidencia tienen estos comentarios sobre estas personas? ¿A quién les afecta más?
Claro, lo que se ha visto es que las personas que reciben una frecuencia alta de este tipo de comentarios de la familia, las adolescentes en concreto, que era lo que evaluaba mi estudio, aumenta su nivel de estigma de peso interiorizado, que es un concepto así como poco rocambolesco, pero es simplemente pues los estereotipos de peso como los aplicas a ti misma, ¿no? Es decir, vale, pues entiendo que las personas gordas tienen estos estereotipos, las personas que tienen más peso tienen estos estereotipos, los aplico a mí misma y además hago una devaluación, o sea, como una percepción negativa de todo esto. Entonces, su nivel de estigma interiorizado aumenta y eso se ha visto que está relacionado con otros problemas de salud mental, pues con niveles más altos de ansiedad y depresión, con niveles más bajos de autoestima, e incluso, que esto es muy curioso, las personas que tienen más estigma interiorizado tienen menos motivación para empezar hábitos saludables, ¿no? Para empezar pues una alimentación saludable, para empezar rutinas de ejercicio, de
sí. Además, un dato que sorprende, ¿no? Es que los comentarios de las madres tienen más impacto en el nivel de estigma sobre el peso interiorizado de los adolescentes. En este caso, sí. La opinión de la madre les afecta más, ¿no? Como es normal también.
Efectivamente, sí. Sí, sí. Además, esto pues al final tiene muchas interpretaciones. Claro, obviamente las madres pues han sido adolescentes y han sido adolescentes chicas, entonces han recibido más comentarios. Y luego se han desarrollado como mujeres, entonces han tenido una presión estética más alta, ¿no?, a la que afrontar, y por tanto pues también después son las que realizan más comentarios, ¿no?, porque tienen más interiorizado los estereotipos de peso.
Exacto.
Entonces realizan más comentarios y además, lo que tú decías, esos comentarios cuando vienen de ellas tienen más impacto, porque es que además al final, aunque los modelos de familia pues vayan cambiando, ¿no?, y la sociedad vaya cambiando, todavía siguen siendo en general las madres las que se ocupan de los cuidados, pues de la alimentación, de comprar la ropa, de acudir a las visitas médicas. Están en todos esos contextos en los que se habla sobre el peso, se habla sobre la dieta, se habla sobre la imagen, y por eso, bueno, esa era una de mis interpretaciones, que no se puede confirmar con este estudio porque se necesitaría estudiar más, pero bueno, que según la teoría pues parece bastante plausible.
Así es, la mayor presencia de las madres en estos ámbitos, como por ejemplo alimentación, compra de ropa o visitas médicas. Claro, no sé tú, por ejemplo, en primera persona, lo que te inspiró, por ejemplo, a hacer este estudio. Antes me comentabas un poco por encima, pero todos al final hemos vivido o en primera persona o en tercer lugar, ¿no?, también, ver cómo alguien comenta el físico y sobre todo en el entorno familiar, ¿no? En el entorno también externo pasa, pero en el entorno familiar pues la confianza al final es lo que hace y provoca que esto siga pasando, ¿no? Normalmente
sí.
Es de gente más mayor, ¿no? Como comentábamos antes, la sociedad avanza y también en estos casos los más jóvenes no lo hacemos tanto, ¿no? Quizás, ¿esto lo ves también? ¿Esto lo has podido analizar? ¿Que también los más jóvenes cada vez comentan menos sobre los demás?
Pues en el estudio no analizábamos esto, pero sí que yo a nivel personal, yo te diría que sí que se está viendo un cambio. Yo creo que sí que las generaciones que vienen pues son un poco más conscientes de lo que... Porque es que antes también estas madres y las familias en general pues tampoco habían oído hablar, nadie les había explicado de lo que era la presión estética, ¿no? De los ideales de belleza, de cómo eso impacta. Tampoco tenían ese privilegio. Y ahora la verdad que sí, yo creo que las adolescentes y los adolescentes de ahora pues sí que pueden acceder a charlas, a talleres en los que se habla de la importancia de no centrarnos tanto en la imagen, de no centrarnos tanto en el peso, ¿no? De la no discriminación. Yo creo que cada vez vamos a mejor, pero todavía es algo que como tú misma decías, es todavía muy común, ¿eh? O sea, uh-huh. se escucha en mi generación, yo ahora tengo 30, mis amigas, en mis entornos, amistades y familiares, todavía se habla muchísimo. Son comentarios que además se normalizan mucho. Sí. Llegas y enseguida lo primero que te dicen, ¿no? Pues, o ¿cómo vas vestida? O si has engordado, si has adelgazado, si estás comiendo mucho, si no comes. Y una cuando hace esos comentarios, normalmente no es con una mala intención, pero no sabes el impacto que puede tener en la salud mental de esa persona, ¿no?
Claro. Claro, esto de la mala intención es otra historia aparte, ¿no? También depende de quién venga, depende de quién te lo diga y cómo te lo diga, pues influye más o menos en ti y te lo tomas uh-huh. también de una manera o de otra, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente. Pero creo que es importante que cada vez seamos más conscientes y por eso a mí me encanta que se hable en la radio, en los medios de comunicación, para ver si, bueno, poco a poco podemos intentar cambiar un poquito en nuestro día a día y darnos cuenta, porque todas lo hacemos, ¿eh? Todas tenemos esas actitudes en mayor o menor medida, pues darnos cuenta y decir, ay, mira, le iba a comentar esto, le iba a comentar pues que se ha adelgazado, que se ha engordado, mira, pues me lo voy a guardar, ¿no? Sí, sobre todo si no me pide la opinión, me la voy a guardar porque no sé por lo que está pasando esa persona, ¿no? No sé qué impacto va a tener.
Claro. Pues Cira Martínez, muchísimas gracias por contarnos
gracias
esto que tantos sufríamos, ¿no? Y escuchábamos uh-huh. y al final pues tampoco habíamos hablado del tema ni habíamos, no nos habíamos parado a pensar realmente uh-huh. en lo que podría afectar a los demás. Así que gracias, enhorabuena por este premio, que
gracias.
Al final un máster que te premie también es importante, imagino, para ti.
Sí.
Así que enhorabuena y gracias por contárnoslo.
Gracias a ti y a vosotras por contar conmigo.
Que vaya muy bien. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
I de seguida parlem del que fa una persona en el seu dia a dia, de la rutina que seguim i del que més ens caracteritza. Ho analitzem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El portal de Belén.
Que vuelva mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote, pero bueno, estábamos en diferentes islas.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Lo que más me ilusiona de la Navidad es el mensaje que trae, la esperanza que porta y concretamente que volveré a ver a mi padre. Que mucha bola y mucho espumillón, pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
En fin de semana COPE, Cristina López Slichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Lo encontré afuera, lo cogí y empezó a llorar. Es San Marcelino.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
¿Y madre?
Madre no tengo ninguna.
¿Sabes entonces quién soy?
Sí, eres Dios.
Estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras.
Solo quiero ver a mi madre.
Marcelino Pan y Vino. El domingo a las 3 de la tarde. Viva el cine español en 13.
Solo 4 días ofertas que son un regalo en electrónica. Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
Y hasta un 30% en ordenadores HP All-in-One y sobremesas gaming.
Solo hasta el domingo 24 en tienda web y app del Corte Inglés.
También el lunes 25 en web y app.
Consulta modelos participantes.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
ens veiessin per un forat, segurament veurien que els humans tenim rutines i jornades semblants. En el fons, tots adoptem patrons similars i avui en volem parlar del tema. El dia té 24 hores per tothom, però per una població mundial actual de 8.000 milions de persones, això suposa un total aproximat de 190.000 milions d'hores humanes. I és que la manera com fem servir aquestes hores determina l'impacte que generem sobre el nostre entorn i com experimentem la vida. Per esbrinar com fan servir el temps els habitants del planeta, un equip investigador en què han participat l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona ha recopilat i analitzat informació sobre les activitats econòmiques i no econòmiques per tal d'estimar per primera vegada com és un dia a la vida del món. Amb nosaltres avui des del Canadà tenim l'investigador i autor principal de l'estudi, l'Eric Galbraith. Eric, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es un día en la vida, en el mundo?
Bueno, un día en el mundo de la humanidad es tiene 9 horas de descanso en la cama y después la cosa lo más importante es las actividades que sueñan de los humanos los mismos. Pasamos mucho tiempo en cuidarnos, en pasar tiempos, de jugar, de socializar, en las comidas. Y después, ahora hemos visto que la cantidad de tiempo que pasamos en modificar el mundo afuera de nosotros, que quiere decir de extraer minerales y madera del ambiente, es por transporte a las otras cosas, es muy pequeño. Son en el día normal de la humanidad, no es que 6 minutos de la día de 24 horas.
La mayor parte del día podríamos decir que nos centramos más en nosotros mismos y también en los otros. ¿Y qué hacemos?
Pues para saber qué hacemos es difícil, porque los datos son un poco ahí y un poco allá. Hay muchos datos que son coleccionados para gobiernos, para saber qué hace la gente en sus países, y todos son diferentes. Entonces la cosa que hemos hecho era de tomar todos los datos que podemos encontrar y de trasladar todos en un sistema de categorías común. Y entonces hemos combinado las actividades que hacemos para el dinero, las actividades economías, que son en total más o menos 2 horas y media de la día normal de humanos. Hemos combinado estos con las actividades que no son economías. Y cuando ponemos todos juntos, vemos que las cosas más importantes que hacemos, más que 4 horas y media, son de relajarnos, de no hacer nada, de mirar cosas, de hablar con gente, de jugar, de mirar móviles. Entonces, esa es la cosa más importante. Y después hacemos cosas para cuidar de nosotros. Pasamos más que 1 hora en cuidarnos, limpiarnos. Y después pasamos tiempo en la comida. Preparamos comida para casi 1 hora por día y comemos en comidas normalmente 1 hora y media por día. Una cosa muy interesante es que toda la gente en el mundo, al nivel de población, pasa más o menos una hora en viajar, en cambiar una habitación a otro. Y no depende de la riqueza del país. Entonces, es casi igual en lugares ricos que pobres. Y eso es dejar un gran sorpresa.
Uh-huh. Claro, nos adaptamos.
Miramos,
sí, dime. Dime.
Si miramos las actividades que son economías, que quiere decir las actividades que hacemos por dinero, lo más importante en el mundo es la agricultura. No es muy importante en los países con mucho dinero, pero en África, en India, en China, en muchos países es muy importante la agricultura. Y esto es 45 minutos por día de hacer eso. Después, hay actividades que son muy importantes en países ricos que no hacen cosas que queremos directamente, pero organizan qué hace la sociedad. Organiza para parte de dinero, de finanza, de la ley. Y esto es muy importante también. Es casi igual que la producción de comida, casi 40 minutos por día.
Uh-huh.
Y después de esto, de hacer todas las cosas que gastamos, de todos los edificios, etcétera, las ruedas, todo eso es en total media hora por día. Y después, las actividades que son los más directos ambientales, como extraemos materiales del mundo natural, estos son muy poquitos, como he dicho antes. Son 6 minutos por día, más o menos. Y el tiempo que pasamos en arreglar los trastos, como esto es menos que 1 minuto.
Claro, con el estudio que habéis hecho, ¿creéis que nos adaptamos rápido a los cambios, tecnológicos, por ejemplo, que van surgiendo y que van cada vez más rápido en el día a día?
El estudio que hemos hecho ahora era con todas las informaciones que podíamos probar del mundo entre 2000 y 2019. Entonces, antes de la pandemia, para ver cómo es la especie humana, qué hace la especie humana en esta época. Una cosa que queremos hacer ahora es de continuar para ver cómo estamos cambiando, porque sabemos que estamos cambiando mucho. Hay las tecnologías que van a reemplazar muchos trabajos, y con el trabajo que hemos hecho tenemos un baseline para empezar.
Y en el con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber, básicamente?
¿En el qué, perdón?
Con este estudio, ¿qué es lo que queríais saber? ¿Cuál era el objetivo?
Hay tantas cosas que pasan en el mundo ahora. Hay muchos problemas de cambio climático, de sustentabilidad, y es muy difícil de ver cómo funciona el sistema humano global. Estamos todos conectados, tenemos economías que extraen cosas en unas partes del mundo, transferen a otros para hacer productos y se venden en otros partos, y es muy complicado y difícil de entender qué pasa y cómo puede cambiar. Entonces, ese estudio para donar, para hacer una vista muy grande que funcionó a la planeta para entender cómo funciona nuestra especie que está cambiando al mundo de una manera que no ha pasado por millones de años.
Claro, los investigadores clasificasteis también las acciones que la gente hacía en su día a día, ¿no? Por ejemplo, durante todo un día, y incluisteis las actividades laborables y las no laborables, ¿no? Dependiendo del propósito, pues, de esa actividad. Solo una décima parte se dedicaba a actividades económicas. ¿Esto qué significado tiene? ¿Por qué fue así?
Porque la mayoría de la vida está haciendo otras cosas. Parece que 2 horas y media es muy poco de la vida. Claro, este incluye los niños, también los hijos, y también hay mucha gente que no trabaja, y igual la gente que trabaja hay que dormir, hay que hacer otras cosas. Entonces este total de 2 horas y media es equivalente a una semana de trabajo de 40 horas para más o menos la mitad de todos los humanos.
Pues Eric Galbraith, muchísimas gracias, investigador y autor principal del estudio. Gracias por hablar con nosotros y contarnos este estudio que habéis hecho.
Mucho gusto.
Gracias.
Y si quieres verme más, podéis andar al sitio web humanchronome.org.
Perfecto. Muchas gracias, Eric.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Avui volem explicar la història de la Montse Metxó. La Montse és esportista d'èlit als seus 90 anys i fa ni més ni menys que paracaidisme. Però no només això, va començar classes de ballet als 7 anys i als 90 també ha guanyat el seu darrer campionat de natació. En parlem amb ella perquè ens expliqui aquesta magnífica història. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho fa vostè per poder fer tot això?
Bueno, mira, per poder-ho fer és fer-ho. O sigui, que t'esforces a poder anar cada dia, si puc, cada dia que puc, al Club Natació Barcelona i nedar amb aquella piscina salada que tenim a l'estiu i a l'hivern, perquè és el moviment, és fer servir totes les parts del cos, des de la respiració fins a la punta dels peus. O sigui, que és el moviment el que penso que m'ha ajudat a continuar podent fer totes aquestes activitats que he fet durant la meva vida. Faré els 90 el mes que ve, el mes d'octubre.
Mm-hmm. Clar, porta tota la vida fent esport, oi?
Sí, des de molt petita, pues, bueno, primer vaig començar, la meva mare era pianista i va anar a l'acadèmia del mestre Magrinyà, que ha sigut el promotor del ballet aquí a Catalunya, a Espanya, quasi bé. I llavors es va portar la meva germana, que tenia 4 anys més que jo, i a mi a fer classe de ballet. I allò ja va ser el primer moviment, em penso, que ja vam fer al cos. El cos i a la mente, perquè el fer ballet, coneixes la música, coneixes tots els grans, que hem tingut, Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, i compte que ara sento una música i dic, mira, això és Tchaikovsky, això és... Mm. O sigui, que et fa una il·lusió que la música també crec que és una de les parts importants que fem servir el cervell per estar actius, perquè també m'agrada la música moderna, eh? M'agraden els Beatles, m'agrada Mercury, tot el que sigui música, el Liceu, he vist el millor del món. I ho puc recordar. He vist al Palau de la Música els grans del món d'orquestres, de cantants, de violinistes, de tot, o sigui, i el Liceu, pues, el millor del món amb ballets, amb òperes, i que quan sento una música recordo allò que vaig veure fa tants anys, o sigui, que és fer treballar una mica també una gimnàsia del cervell.
Exacte, exacte, la música per la gimnàsia del cervell i l'esport per la gimnàsia del cos.
Això mateix.
Vostè va començar també a fer paracaidisme, no? Fa molts anys. Com va ser? Per què va començar? I encara continua, no?
Sí. Mira, jo al anar al Club Natació Barcelona, a nedar de petita, ja feia les curses, faig la meva especialitat de braça, bueno. I llavors va resultar que en l'any 51... necessitaven saltadors de palanca i trampolí perquè l'any anterior, l'any 50, es van guanyar els campionats d'Espanya de natació perquè s'incluïen els salts també. I llavors ens van dir necessitem alguna saltadora que ens representi. I van dir, la Montse, que està sempre per allà dalt, els trampolins tirant-me. Jo es veu que les altures ja m'agradaven. I em vaig entrenar. L'any 51 vam anar a Madrid, piscina de la Casa de Campo, fer els campionats d'Espanya de natació i salt, i vaig guanyar els campionats. I llavors, mira, van guanyar les catalanes, perquè ens faltava això, aquest impuls. I des de llavors, bueno, llavors precisament vam fer moltes fotos i tal, que les conservo, tinc la sort, i que els hi vaig... I un cop, després, al cap d'uns anys, em van fer un reportatge, com ara vosaltres m'ho demaneu, pues un reportatge, però em diu, l'informe Robinson, que feia de persones de grans que feien coses així una mica especials. I bueno, i em van... I era per lo dels salts de paracaidisme, no? Uh-huh. I llavors, quan van venir per el reportatge a casa, diu, oi, estas fotos en blanco i negro, que de eso que está saltando d'algun trampolín o alguna palanca, es dic, sí. Mira, en l'any 51 fui campiona d'Espanya de saltos de palanca en Madrid, piscina de la Casa de Campo, bueno. Ah, a ver, escuche, espere. Dica, por cierto, que a más de las fotos salí en el nodo, porque cuando se habían acabado los campeonatos fuimos a ver los resultados que daban en estos... cines que hacían dibujos animados, reportajes de animales, plantas que iban los niños, y entonces y salía el nodo de la semana. Digo, y por cierto, pues que salía en el nodo. ¿Cómo? A ver, ¿cuándo era? ¿Cuándo? Y em van trobar en el nodo. I per això hi ha algun dels meus reportatges en què surt els salts que vaig fer aquell any 51 en el nodo, me'ls han trobat.
Déu-n'hi-do. Perquè,
mira, vosaltres esteu tan moderns que ho trobeu tot. I, sí, sí. I em va fer una il·lusió de que m'hagin posat d'aquell temps. Pues. I això és el que... em penso que és el que em fa conservar la mente, com dic jo, entre la música, l'esport, i això que puguis recordar tantes coses, perquè jo he vist coses que ara trobo que no hi ha ningú, perquè, és clar, de la meva edat, que hagin vist aquestes coses, perquè ja hi han desaparegut i a la millor no les havien vistes. Sí, mira, sí, anem recordant tot.
I tant. I tant, clar, porta moltíssims anys, com dèiem, fent els salts. Quants salts ha arribat a fer?
Mira, tinc 936 salts.
936?
Sí, i llavors, i l'últim és el que surt en el Netflix amb històries d'una generació del Papa Francisco. Per què? Em van venir que em volien fer un reportatge sobre persones grans i em van fer aquest reportatge. I surt l'últim salt que he fet. Sí, que per cert, esclar, diu, ara ja no, i ara ja no salta, dic, no, a partir d'aquest salt ja no n'he fet més perquè... vaig tenir que cuidar una germana que amb demència, que me la van ingressar a la residència Vallvidrera, i anava cada dia a veure-la, i esclar, ja vaig deixar de saltar perquè dic, si em faig mal amb un peu, qui la cuidarà? I bueno, i així va ser.
I no ha tornat a saltar?
No, perquè després, quan resulta que se'n va morir, i llavors ara ja no se m'ocorriria tornar a saltar, i a més, parlant amb els d'Empúria Brava, que, bueno, i la perquè necessites la llicència federativa de la Federació Espanyola i Catalana de Salts, de tot el que sigui aviació, avions... ultralleugers, tot el que sigui de l'aire, la Federació de l'Aire, i et tenen que donar la llicència. A mi me la van donar, que tenia 85 anys, però diu, ara ja no donen, a partir dels 80 ja no donen la llicència. A part de que no hi ha ningú de 80 que vulgui
saltar.
No, però, per exemple, fan un tàndem. I també hi ha gent gran que els hi fa il·lusió anar a fer un tàndem perquè es tiren amb el monitor, no? que els porta ell, que el que fa el salt és ell, és l'instructor, no? Però tu vas lligat allà i llavors, et tens la il·lusió d'haver fet aquest salt i t'ho graven. I llavors ja em van dir, a partir dels 80 no el donem. Ni per fer una persona que vulgui fer un tàndem. O sigui que... I, bueno, i a vegades em diuen, ai, 936, i com els comptes? Diu, bueno, pensa que per fer un salt tu no pots anar i pum, faig un salt allà on vull.
Hi ha una preparació prèvia.
Tens que, sí, la llicència, la federativa, el puesto... Jo tinc el llibre de salts de cada salt i fet, perquè llavors en el lloc que has anat et firmen, et posen un segell del salt que has fet, i jo ja poso les dates, perquè he saltat per tot el món.
Clar, no només aquí a Catalunya, això li anava a preguntar, sí.
No, mira, jo com que després vaig començar, quan ja vaig fer salts, llavors després ja em feia la il·lusió de fer piruetes a l'aire com havia fet quan saltava de la palanca. Pensava, mira, m'agradaria fer això des d'un avió saltant i fer-ho allà dalt a l'aire. Pues era un somni també de la meva vida, pues ho vaig realitzar. Va resultar pues, que en Puglia Braves van venir a fer uns campionats del món de freestyle, que van venir de tot el món, americans, russos, i noies. I els directors d'allà em van apuntar a fer els campionats. Diu, va, que tu t'apuntarem i seràs per Catalunya, bueno, per Espanya. I llavors resulta que sí, sí, em van apuntar i jo, pues, et donen uns salts que tens que fer, o sigui, unes piruetes especials, et donen cinc exercicis, i llavors pues, tu els has de fer i et puntuen. I després n'hi ha algun salt lliure, que fas el que vols. I bueno, em van... encara vaig guanyar dues alemanes i, bueno, ja em van conèixer al món.
Clar, i tant.
Sí, perquè el director era el Roland Hilfinger, que és el que va muntar el primer centre de paracaidisme aquí en Puglia Brava, que va anar per tota Espanya buscant un puesto perquè vinguessin els d'Europa, perquè aquí fa bon temps. Aquí per Nadal es fa un bugui també, o sigui que necessitaven un puesto aquí a Espanya, que vinguessin de França, d'Alemanya, de Rússia, de tota Europa, perquè aquí es podia saltar. En canvi, per exemple, a Anglaterra pues, estava plovent, o a Alemanya pues, mal temps.
Feia mal temps, exacte. Sí. Clar, abans vostè mateixa comentava, no? Ja no trobem a gent de, ni de 80 anys que vulguin saltar. Vostè ha trobat alguna amiga, algun amic a la professió que faci el mateix que fa vostè, o és l'única que fa tot això?
Sí, no, de la meva edat no ha vingut ningú a fer. Perquè qui ha tingut el somni de saltar amb paracaigudes? No tinc amigues ni conegudes que hagin... Sí que n'han anat moltes a saltar després i han fet moltes coses i ara n'hi ha moltes de paracaigudistes, però de la meva edat no hi havia ningú que hagués tingut aquest somni.
Exacte. I clar, la seva família, què li deia? Compartia la mateixa passió amb algú de la família?
Sí, bueno, jo amb el meu fill, bueno, tenia dos fills, l'Eduard i l'Ignasi. L'Eduard era un gran esportista, ja de petit, vam començar esquiant, i ja, bueno, ja se'l van emportar a la Federació d'Esquí, era company del Paquito Ochoa, estaven a l'equip nacional, bueno, i després va donava cursos a Baqueira, i bueno, està molt apreciat, és dir, Eduard Ripoll, que per cert amb aquesta i l'altra filla, el que tinc, gràcies a Déu, que està a Holanda amb els fills petits, aquest és un biòleg que ha estat al Delta de l'Ebre portant tot lo de la Sea of Dead Life, dels ocells migratoris, això també veus? També volar. Doncs ell ha estat fins ara, fa uns anys, pel casar-se amb una holandesa biòloga, se n'ha anat a Holanda, perquè allà l'han demanat amb ella que tornés, perquè va venir aquí, en aquest centre dels ocells, venen de tot el món a veure tot el que és la part d'això dels migratoris i això. I llavors es van conèixer aquí i es van casar. I llavors ella la van tornar a demanar, perquè era una gran biòloga allà a Holanda. I mira, i llavors el meu fill va dir, a veure... jo aquí estic treballant de matí, tarda i nit, perquè a la nit em tinc que posar a coordinar tots els que venen de tot el món a veure aquests ocells migratoris, aquest centre de la Sea of Dead Life. I llavors pues, diu, i ella cobra tres vegades més que jo, i bueno, al final la demanaven i se'n van anar. Cap a Holanda.
Exacte.
I estan allà.
Clar, i amb el seu fill Eduard, Montse, compartia, com vostè diu, la passió per l'esport, però malauradament ell va tenir un accident, oi?
Sí, ell va morir fent pesca submarina, perquè ell era molt extrem amb tot, amb els salts, amb l'esquí, era un gran esportista, feia windsurf, també dels primers que van fer windsurf aquí a Espanya. O sigui, tots els esports li anaven molt bé. I llavors va, sí, fent pesca submarina allà a Roses, pues, va tenir, no és un accident, la pesca, com que es fa a poma lliure, pues, ell s'estava molt de temps a baix amb el peix, allò, per treure'l o pel que sigui, i bueno, al pujar es veu que es va desmaiar, o sigui, falta de riego sanguíneo, un moment et desmaies, i si tu estàs aquí, a casa, pues, caus a terra i al moment pues, ja, mm-hmm. ja et recuperes. Però si estàs
sota
l'aigua i t'has desmaiat, llavors pues, deixes de pujar i els pesos que porten per poder estar, per poder baixar al fons i estar equilibrat, pues, llavors se t'emporten els pesos se't porten a baix.
Clar.
Precisament pescava amb un amic seu francès que cada any venien i després de pescar se n'anaven a la casa, que aquest era un metge d'infància i venien la senyora i els nens i llavors feien els peixos i tal, i bueno, el noi aquest, doncs, quan va veure que no el trobava, va passar unes barques d'allà d'allà Roses i va dir, demaneu-me ajuda perquè el meu company no surt, i bueno, el van trobar a baix com si estigués dormint.
Mm-hmm.
I mira, però se'l van emportar, enterrar-lo a Vall d'Aran, perquè allà el van reclamar que l'Eduard té que venir aquí, que ell és, s'ha fet aranès, i aquí està en el puesto més alt, el cementiri més alt que hi ha a la Vall d'Aran, a l'Aut d'Aran, a Traïdors, més amunt, o sigui que allà és on tocaven les campanes quan havien de fer la reunió de la part de l'Alt Taran, saps?
Uh-huh.
I allà, doncs mira, allà està.
I tot i això, ha agafat vostè el relleu de la seva part esportista també, tant nedant com també saltant en paracaigudes, com comentava. I clar, també imagino que ho fas una mica per ell, no? Per donar-li aquest homenatge, que la sí. seva mare està fent això pels dos, oi?
Sí, jo sempre que estic allà dalt, pues, me'n recordo i dic, Eduard, que estic per aquí, i perquè havíem saltat junts i
no.
faig les mans, i després quan esquio i quan el primer que faig és pujar fins a dalt de tot del puesto més alt que hi hagi. I allà m'estic una mica recordant-li l'esquí, el windsurf, que també, clar, ara ja no puc fer windsurf perquè es necessita força per pujar la vela i per anar amb un bon vent. Però, bueno, tinc records de les fotos i pel·lícules i de tot.
Exacte. Al final, els records és el que queda, oi? Al final... pots recordar amb fotografies, amb la memòria, sí. no? també tot el que ha viscut, de la mateixa manera que tots aquests salts que ha anat fent, aquests 900 i pico salts que tens guardats a la ment. Què li diries a les persones que, per exemple, sent joves, no han fet mai esport?
Ui, que si no han fet mai esport, l'esport el necessiten, perquè almenys nedar. Almenys perquè això, amb la natació, per exemple, no et dic nedar, fer mils de metres, no. Moure's a dins de l'aigua, com jo havia fet ballet aquàtic també, que vam fer amb el club, i bueno, vam fer viatges i de tot per a Marsella i bueno, per tot Espanya. Havíem fet, o sigui, el moviment a dins de l'aigua, encara que sigui caminar per dins de l'aigua. Hi ha que diuen, bueno, fer l'aquagym. Les senyores moltes s'apunten. Sí, està molt bé. El que passa que jo no faig l'aquagym perquè ho fan a la piscina dintre. Jo dintre de les piscines no m'hi poso mai perquè el cloro i aquell ambient. Jo a la piscina aquella que tenim al Club de Classió Barcelona, de l'aigua salada, és estiu-hivern. a l'hivern, encara que estigui gelada, quan surts, és, bueno, et trobes nova. O sigui que, i allà, doncs bé, encara que sigui un parell de piscines, són 33 metres, que és bastant llarga, i perquè anar, per fer 100 metres has de fer 3 piscines, doncs bueno, això és el que... I recordar els paisatges que he vist des de dalt, per exemple, quan vaig anar a Arizona, que em van enviar a fer els campionats aquests del món del freestyle, em van enviar cap a Arizona. I allà al centre d'Arizona, que veus aquelles muntanyes de lluny de les pel·lícules de l'Oest.
Exacte.
I, bueno, és una meravella.
Impressiona, també. Sí.
A Turquia, sobre les ruïnes d'Efeso, allà a Kusadasi, també és tan maco veure les ruïnes des de dalt, perquè una vegada és oberta, llavors vas buscant el puesto per aterrar, doncs vas veient tot el paisatge.
Uh-huh.
I a Barcelona, que també cada any per la Mercè, que havíem fet, ara ja no, però la Festa del Cel, que es celebrava aquí al Port Olímpic, que venien avions de l'exèrcit, feien helicòpteres, feien tota una exhibició, globus, de tot, i llavors sempre veníem des de Sabadell, que també hi saltat allà pel centre de Sabadell, doncs veníem un grup amb un aviocar i cada un feia els seus salts. Que, per cert, un any dels últims que vaig saltar es van tirar una mica lluny i dic, oi, i ara no arribaré allà, perquè fa el vent, com que feia el windsurf, tenia el vent de Garbí o el vent o sigui, si hagués sigut Garbí, dic, va, em deixo portar fins allà al Port Olímpic. Però era llevant, i llavors dic, ui, si no arribaré. I dic, mira, pues salto, baixo aquí al mateix club de natació, allà a la sorra, que quan vaig arribar, els nois que baixen les planxes,
van al·lucinar.
Els patins, i això. ¿Dónde sale usted? I bueno.
Déu-n'hi-do.
Un record també molt gran, perquè veure Barcelona des de dalt, pues també, mira, mi casa, teléfono, mi casa.
Comete, exacte. Què li anava a comentar, Montse? Clar, abans eren altres temps, ara la cosa també ha anat canviant, però s'ha pogut guanyar la vida amb l'esport o ha tingut una professió a part?
Bueno, jo, mira, fa molts anys que venc uns productes i, bueno, jo el que he fet ha sigut, el meu treball ha sigut ensenyar a nedar, o sigui...
D'acord, ha sigut professora.
Classes de natació, bueno, he ensenyat moltíssim i tots els anys. I llavors, després, també vaig agafar una venda d'uns productes de Stanholm i que resulta que sóc l'única que queda de quan van començar, que fa 55 anys. I mira, segueixo venent-ho per veure les amigues, les poques que queden de quan vaig començar.
Claro.
I mira, això també ha sigut un petit ingrés.
Ha pogut combinar una cosa amb l'altra.
També he guanyat viatges, perquè també ens feien promocions, ara ja està, ja pràcticament està acabat, no? Però, però bueno, mira, encara porto coses a les amigues i així ens veiem, i bueno.
Clar, al final...
I ara jo tinc una, com que tot això eren coses esporàdiques, sobretot les classes de natació, no t'asseguraven en els grups. Feies cursets i, bueno, llavors no es feien seguros. Sí. I llavors resulta que jo he anat fent, em donava d'alta per fer uns cursos o el que sigui, però després ja quan s'acabava estava de baixa, però tinc una pensió no contributiva que avui en dia encara només cobro 400 i pico d'euros. augmentats, perquè vaig començar amb 168 euros. I ara una petita ajuda que et dona la Generalitat, o sigui que no arribo ni a 500 euros al mes.
Ja.
I bueno, tinc els viatges dels transports gratis i...
Té els viatges, té els records de tota aquesta història d'esports que ha fet, que això no s'ho emporta gairebé ningú, i menys amb aquesta edat, tots aquests records de la natació, el salt, la música, no? Tot plegat.
Exacte. Això és el que penso que em fa mantindre.
Exacte.
Perquè s'ha de tenir una actitud, perquè has de superar moltes coses. El Covid no l'he tingut, es veu que no he pogut amb mi, però en canvi vaig tenir una pneumonia fa anys, i porto una pròtesi de cadera.
Déu-n'hi-do.
Fa 20 anys, però no me la van posar perquè me la trenqués, sinó que jo havia tingut un accident aquí a la sortida a la Meridiana, de quan feien aquesta primera que ara ho estan tornant a fer, sortida, i anava amb una companya que anàvem a portar unes coses d'ella, que s'havia comprat uns 600 de segona mà i era novata, i jo l'acompanyava. Llavors va arribar un moment que a l'arribar Felip II ella diu: ai, mira, passo. Va sortir l'Àmbar, i jo així no, perquè jo tinc molts reflexes, i sort d'aquests reflexes que vaig mirar de girar-li el volant, que llavors no portàvem ni cinturons de seguretat ni res, i sort que a l'intentar girar-li el volant, un que venia de l'altre cantó, de Felip II, que un Dodge, aquell va pensar el mateix: mira, doncs passo. I ens va enganxar i ens va arrastrar 10 metres contra una paret de Felip II i de la Meridiana, i el meu asiento no va quedar res, va quedar trinxat.
Encara va tenir sort.
Sí, i la meva pelvis, trencada per 5 puestos, resulta que, bueno, vaig quedar sense sentits, bueno, vaig estar 2 mesos a l'hospital estirant una cama per posar la pelvis a puesto. I tota la vida bé, vaig recuperar nedant, i em van dir: sí, fes una cara quan et van posar l'aigua, perquè 2 mesos sense...
Després, exacte.
Ni apujar un peu, amb un peu en l'aire, amb les crosses. I diu, vaig dir, dic sí, perquè vaig pensar, caminar no sé si caminaré, però nedar sí.
hem d'anar acabant, Montse, em quedaria escoltant moltíssimes més històries, però hem d'anar acabant. És això, al final és qüestió d'actitud, tot i els inconvenients i les pedres que li han anat posant la vida pel camí, que tampoc no són pocs, però l'important és això, no? La il·lusió, el somriure amb el que ho explica, i que ha continuat molt més enllà, fins als 90 anys que té, doncs no deixant en cap moment ni de saltar, ni de nedar, ni absolutament res, sent un exemple també, no només per la gent gran, sinó també pels joves. Així sí. Que moltíssimes gràcies, Montse, per explicar-nos-ho.
No pareu, no pareu, com diu Teresa de Calcuta. I quan no puguis saltar, corre. I quan no puguis córrer, camina. I quan no puguis caminar, agafa un bastó, però no paris mai.
Al final és una història de vida que explica i doncs que ajuda moltíssima gent també el teu relat. Montse, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment.
Des del cel i des del mar.
Igualment. Cap a les dues bandes també de tornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I en uns minuts parlem de la problemàtica amb el que tots els conductors segur que us trobeu. I de fet segur que us heu preguntat: és que tinc el cotxe molt gran o és que l'aparcament és petit? Doncs per la vostra tranquil·litat us he de dir que cada cop les places de pàrquing són més petites. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este fin de semana en tiempo de juego, villancicos, polvorones y...
¡El último partido del año!
¿Cuánto queda? ¡Ahora mismo, Pedro!
4 minutos.
Este sábado desde las 4 de la tarde, Atlético de Madrid, Sevilla.
¡El animal está de vuelta!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
El número uno del deporte.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Grans o places de pàrquing petites? El debat està obert i avui volem parlar del tema. La mida dels cotxes ha anat augmentant amb els anys i com a resultat moltes places d'aparcament, tant públiques com privades, han quedat petites. I és que la normativa que regula les dimensions dels pàrquings a l'àrea metropolitana de Barcelona és del 1978 i 45 anys després els vehicles doncs, són molt més grans. Això és el que ja s'ha batejat com autobesity, és a dir, autoobesitat o obesitat dels cotxes, i ha sigut un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, del 2019, que va mostrar que més de la meitat de les places d'aparcament no tenien la mida que caldria. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, l'Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, com és això? Com és que ha anat augmentant aquest nombre de... aquesta mida dels cotxes i, en canvi, no han augmentat de mida les places d'aparcament?
Sí, tens raó. De fet, com bé dius, nosaltres des d'OCU estem demanant que hi hagi una legislació uniforme en tots els sentits, a l'hora de construir, de fabricar els cotxes i després a l'hora de fer els pàrquings, perquè, com bé dius, els pàrquings, sobretot a la ciutat de Barcelona, són de mides molt petites i els cotxes cada vegada són més grans. Això fa... Ja no parlem de pàrquings privats, de places d'aparcament que puguin tenir els propietaris de places d'aparcament, sinó dels pàrquings de pagament que fem servir, sobretot municipals. Hi ha unes mides totalment molt petites que els cotxes d'avui dia, que són molt més grans, no hi caben. En aquest sentit, nosaltres reclamem de les autoritats i del Ministeri de Transició Energètica i de Ministeri de Motor, etc., doncs que hi hagi una regulació uniforme en aquest sentit, tant d'urbanística per construir places de pàrquing de la mida adequada, com a l'hora de construir els cotxes, que tinguin en compte aquesta situació també.
Mm-hmm. Clar, com heu fet l'estudi?
Bé, vam fer un estudi per províncies, a totes les províncies d'Espanya, i vam trobar que això, que la que més problema tenim és a Barcelona per aquest motiu, perquè no, les places són molt petites, i a més tenim un problema a Barcelona, que és que no podem créixer. És a dir, en altres poblacions, doncs, jo què sé, per exemple, a Valladolid, doncs poden fer places d'aparcament perquè hi ha espai per construir nous pàrquings, i amb les mires a la realitat del segle XXI. Però aquí a Barcelona no. Llavors, o bé s'estructuren de nou aquests pàrquings amb menys places de més amplitud, o no sé molt bé quina és la solució. Després, una altra cosa que en aquest estudi no es va fer palès, però que jo te la comento, és que tenint en compte que ara avui dia tindrem un... Bueno, i d'aquí endavant tindrem els cotxes que siguin híbrids, molts d'aquests pàrquings públics per aparcar no tenen a disposició dels clients un endoll per endollar el cotxe i carregar la bateria. I això, bueno, és un altre problema afegit.
Exacte. De fet, hi ha un estudi de la Reial Automòbil Club de Catalunya de ja fa uns anyets, el 2013, que deia bàsicament que les places d'aparcament a Barcelona eren les més estretes de tota Europa. Clar, en aquell moment encara no s'havien fet els cotxes, tampoc de la mida que tenen ara, perquè han anat augmentant amb els anys. Això cada cop va en augment, de fet, i el problema es va agreujant també, no?
Sí, sí, i tant. Llavors, clar, bueno, nosaltres com a organització de consumidors estem fent aquests estudis i aquestes denúncies per mirar de solucionar-ho i també posar més punts d'endollar els vehicles elèctrics, perquè tampoc no n'hi ha gaires per la ciutat. Llavors, sí, el que volem és un model ecològic i amb cotxes amb cama una mica més segura, que són més amples, etcètera, doncs tot ha d'anar d'acord amb això. Mm-hmm. I s'ha d'adequar una mica. Llavors, en aquest sentit, fem aquestes peticions.
Ara parlaves dels cotxes ecològics i també, clar, com més gran i més pesant és el vehicle, més contaminant i també més perillós pels vianants en cas d'atropellament. O sigui, tot és estar dins d'una mateixa bombolla, no? Aquestes sí, bueno, problemàtiques...
Això... Sí, això ja seria un estudi específic de lo que són els cotxes, els vehicles, que això sí que no t'ho puc dir perquè no tinc les dades al davant. Sí que són més segurs perquè tenen més estabilitat, això sí que ho sé. És igual, per un motiu o per un altre, el tema és el que és que la regulació és de 1970 i pico, que has comentat, la mesura de urbanísticament, com estan fetes les places d'aparcament, i avui dia estem al segle XXI, i no s'ha adequat a la realitat. I nosaltres el que volem és bueno, que es facin millores en els parquets, sobretot els públics, perquè puguin tenir cabuda aquests cotxes, que de vegades són més dels que tenim cotxe més gran.
El fet d'augmentar aquestes places de pàrquing i eliminar algunes per fer-les més grans, creus que també seria una solució o en aquest cas parlaríem d'escassetat de places?
Clar, és que la solució no és fàcil. Nosaltres tampoc no tenim la solució. És el que demanem és una taula de diàleg i enfrontar aquest problema d'una vegada abans que el tinguem ja més a sobre del que ja el tenim. No tenim la solució perfecta, perquè si fem menys places d'aparcament, doncs hi haurà menys. I llavors, clar, la gent diria que no n'hi ha places d'aparcament. Però si les que tenim no hi caben... Llavors, el que s'ha de fer és, per part dels organismes públics i per part del sector automobilístic i l'urbanístic, i etcètera, sentar-se i mirar a trobar solucions. Mm-hmm. Nosaltres, com a UCUF, som propulsors de que això es comenci a parlar ja seriosament, perquè bueno, estem al 2023.
Una de les dades curioses que tenim és que el cotxe més venut l'any 2022 va ser el Hyundai Tucson, que diuen que és 90 centímetres més llarg i 34 més ample que el rècord de vendes de la dècada dels 70. O sigui, estem parlant d'una diferència bastant important. I una de les coses que s'està fent també atenció a, per exemple, ajuntaments de Lió i de París, és cobrar més els vehicles grans per aparcar. Potser aquesta també seria una de les mesures que s'arribarien a prendre aquí, no?
Sí, podria ser una d'aquestes mesures, deixar algunes més petites i bonificar els que tenen els cotxes més petits perquè ocupen menys espai. Podria ser una de les mesures, però evidentment els que són els actors d'aquest sector són els que s'han de seure i parlar d'això d'una vegada.
Doncs sí, exactament. No només això passa aquí a Catalunya o a Espanya en general, sinó que també fora, no? Al Regne Unit, una trentena de models de cotxe són més llargs que els aparcaments. Aquí parlem més d'un factor d'amplada, no? Però de llargada també veiem que hi ha un problema.
Sí, és que el tema és això. Si no, a nivell urbanístic no mirem la realitat i tenim unes mesures urbanístiques del segle passat, de fa més de 50 anys, doncs clar, passa el que passa. Llavors, és l'hora d'actuar.
Uh-huh. Doncs, Esther Lorente, veurem si finalment s'assenta la gent que s'ha de seure a parlar sobre el tema. Veurem si finalment s'adopten unes mesures o unes altres i estarem pendents. Gràcies per explicar-nos aquest problema.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I què pensaríeu si el vostre fill o filla us digués que volen ser, ja des de ben petits, disc jockeys? Doncs per tots aquests s'ha creat una escola al Guinardó, l'escola professional DJ Kids a Plaça Tisner, per formar alumnes a partir de 7 anys. I és que no sempre és fàcil pels infants saber què voldran ser quan siguin grans, però de vegades sí que saben exactament què és el que volen ser de petits. En parlem amb la Rosa Amuedo, responsable de l'escola i del col·lectiu pioner DJ Kids. Rosa, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Claro, todos estos niños quieren ser DJs y productores de música electrónica, ¿no?
Bueno, en principio no. En principio no es que quieran ser, sino que les gusta.
¿Pero tienen aspiraciones de cara a un futuro a dedicarse a esto?
Algunos sí y otros no. Otros es por afición, por utilizar su tiempo libre en otras cosas que diferentes al deporte, o porque han estado con un instrumento mucho tiempo clásico y no les acaba de, porque su música contemporánea, ahora la que les toca, es la música electrónica y de repente han encontrado esto. Otros les gusta mucho la tecnología porque es mucho de ingeniería, de tocar botones. Depende, hay... ¿Sabes? No es...
Y claro, vemos a niños muy pequeños, ¿no? A partir de 7 años, pero sí. Coinciden también hasta jóvenes, ¿no? De 25 años, sí, de 20 y tantos.
Adultos. Sí, también hacemos DJ en familia desde el confinamiento, como lo teníamos muy cerrado y teníamos que hacer los núcleos, ¿os acordáis? De que, ¿sabes? Núcleos de
sí,
familiares.
Sí, los horarios, bueno, para salir, sí, sí, sí.
Pues empezamos a hacer DJ en familia y esto lo hemos continuado y gusta mucho. O sea, madres con sus hijos, padres con sus hijos, el tieto, ¿sabes? O parejas, que también es muy divertido.
¿Y cómo salió la idea de hacer esta escuela para disc jockeys?
Sí, bueno, esto viene de hace, bueno, hace 13 años ya. En el 2010, en el instituto de mis hijas me pidieron que hiciera una extraescolar de sonido. Entonces me empecé, o sea, de sonido directo, ¿no? Para montar la cantata de Nadal, todo esto con los grupos que había, pues sonorizar, ¿no? Poner la microfonía y todo esto. Y bueno, nada, mis primeros alumnos ya les gustaba, ya uno ya tenía una pequeña controladora y le gustaba el mundo del DJ, y yo, como había sido DJ en principio, antes de estudiar sonido, dije, anda, pues fíjate, y estáis trabajando con esto, pues esto es muy simple, ¿no? Hay cosas mucho mejores, vamos a ver qué hay. Entonces, de ahí, ¿sabes? Acabamos transformándolo en eso, en sonido, DJ y producción musical, que es como la continuación.
Y en la clase, ¿qué es lo que aprenden? Porque no solo se aprende a pinchar, ¿no?, en DJs, sino también muchas otras cosas. ¿Qué, un niño que vaya ahí, ¿qué es lo que va a aprender?
Bueno, lo primero es música. Amar la música, entender la música, comprender las estructuras musicales. Hacemos mucha música, incluso de forma clásica, ¿no? El tono, timbre, compases, estilos musicales, historia de la música, sobre todo la contemporánea, ¿no? La electrónica. Y luego tenemos materias, pues, informática, claro, muchísimo, como en todo. Entonces, como son muy pequeñitos, pues bueno, tenemos que hacer bastante de informática. Un poquito de sonido, un poquito de ingeniería, pero en los más pequeños es un poco, mira, esto sale de aquí, entra aquí, ¿sabes? Un poquito de sonido y luego ya mezcla, en fin, todo lo demás.
Porque algo que os hace especiales es esta música electrónica, ¿no?, que tanto gusta a los más pequeños, pero sí que es verdad que unos años atrás no se solía ver a muchas niñas, ¿no?, interesadas por la música, sí, claro, electrónica, y de unos años ya para aquí sí que han sido más las niñas que se han ido interesando y sí, poco a poco se ha equilibrado esta balanza, ¿no?
Sí. Me ha costado muchísimo. Los primeros 10 años prácticamente eran 12, entraba una niña. Cada 10, 12 entraba una, como mucho. Y llevamos un tiempo que sí, pero porque no había referentes.
Claro.
Entonces ahora con las cuotas se está notando muchísimo. Como todas las instituciones, todos los festivales, todos los conciertos están obligados a tener esa cuota encima del escenario, se están viendo más mujeres. Entonces las niñas tienen más referencia. O sea, las niñas no tenían referencia de su mamá DJ o la amiga de su mamá que era DJ. Habían hombres, pero no tenían referencias femeninas, y ahora cada vez hay más referencias femeninas. Lo de la cuota creo que está funcionando.
Igual que pasaba también con el pensamiento de lo que era antes, por ejemplo, un DJ, un disc jockey, antes se relacionaba muchísimo con el mundo de la noche, ¿no?, y con,
exacto,
los malos hábitos.
Club.
Exacto.
Sí,
y en cambio ahora también ha ido evolucionando esto, y que un niño quiera ser DJ ya no es tan preocupante para los padres, ¿no?
No, claro, porque hay muchísimas ramificaciones.
Claro.
O sea, no tiene que ser un DJ de club. Hay festivales, hay concursos, hay luego es como una iniciación perfecta para la composición de música electrónica con ordenador. Hay muchísimas ramificaciones. Hay muchos chavales que vienen, hacen el curso y de repente, ¡pum!, despiertan. Y acaban haciendo telecomunicaciones, ingeniería electrónica, no sé, ingeniería informática.
Claro,
hay
sí,
muchísimas
sí. Hay muchísimos, muchísimas opciones, como tú sí. comentas. Y además, antes, no sé si es la percepción que tenemos desde fuera quizás, pero no se consideraba a un DJ un músico como tal, ¿no?
Antes, ahora ya sí, desde el año pasado,
claro.
Con todos los derechos laborales y todo.
Exacto, esto ha pasado sí. recientemente además.
Sí, el año pasado, en marzo o así, sí.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Antes, digamos que el DJ tenía un contrato como ayudante de camarero o auxiliar o algo así. No tenía los digamos los
sí no estaba relacionado, exacto.
Sí, no estaba considerado. Ahora sí, ahora está considerado como un artista.
Claro, claro. Y todos estos niños que vienen a esta escuela, después, ¿qué pueden hacer? ¿Les sale trabajo, por ejemplo? ¿Les salen colaboraciones en festivales, en conciertos?
Sí.
¿Qué opciones
sí.
tienen cuando salen de ahí?
Pues sí, es una orientación muy buena, como te decía antes, laboral y también un poco académica. Quiero decir que muchos niños no saben qué van a hacer. Entonces, por ejemplo, desde el año pasado ya hay la posibilidad de hacer el bachillerato técnico-artístico, en el que hay DJ, producción, iluminación y, digamos que, espectáculos en general. O sea, que ya desde el año pasado, creo que este es el primer año, ya pueden hacer el bachillerato con este tema. Hace ya unos años que ya salió los grados medios y superiores de técnicos de sonido, imagen y DJ. Entonces, hay muchísimas opciones laborales para salir, ya sea como técnicos de sonido, como DJs, como en emisoras de radio, en televisión. Hay muchísimas opciones.
Por lo tanto, no es un proyecto que solo se desarrolle dentro de la vuestra escuela, sino que también fuera, ¿no? Con talleres, festivales, centros
sí,
cívicos,
sí.
en la calle mismo.
Sí,
hay
calle,
muchísimas
sí.
opciones también, ¿no? Para toda
sí,
esta
sí,
gente
sí,
y estos amantes de la música.
Sí, sí, sí.
Antes, no sé, pero quizás es cosa mía, pero antes había muchísima más gente, ¿no?, que consideraba la música como extraescolar. Y ahora, en cambio, de una época hacia aquí, quizás son menos los niños, ¿no?, que se apuntan a clases extraescolares de música. En este
sí,
caso,
sí,
se fomenta en este sentido también esta actividad como una más, como cualquier otra, ¿no?
¿Hablas de la mía?
Sí, exacto.
Yo, bueno, llevo muchos años intentando que sea una actividad más extraescolar,
claro.
como cualquier otra. Pero tienes razón que están, de alguna manera, saturados por las cosas mínimas que tienen que hacer, quiero decir, el cole, el deporte, los idiomas. Entonces, como que no tienen tiempo para más.
Claro, no sea suficiente espacio, ¿no?, quizás.
No tienen suficiente espacio, sí, es cierto. Y además se ha recortado bastante en todos los temas artísticos, quiero decir, que se ha recortado en el plástico también. Ahora tienen menos dibujo, tienen menos música,
uh-huh.
en general, en la escuela, sí.
De aquí también que queráis, que queréis quizás, ¿no?, fomentar esta escuela y pues darle voz de este modo, ¿no?, tanto para niños a partir de 7 años como también gente adulta, ¿no?, que también tiene
sí.
los beneficios, ¿no?, beneficios
sí, sí.
y que se complementen.
Mucha gente adulta que siempre, a mí siempre me había gustado, mujeres muchísimas, claro, yo veo a mi marido tal con sus amigos ahí dándole y a mí siempre me ha gustado y como que no te dejaban entrar en... Y sí, cada vez más, también adultos que siempre les había gustado o adultos que habían, digamos, que tenían la técnica antigua y quieren aprenderla, pues ha evolucionado muchísimo la tecnología, entonces que quieren eso, que quieren aprender lo que hay ahora y cómo funciona. Sí.
Así es, y complementarse también mayores con pequeños, ¿no? Pues
sí.
Rosa Amuedo, responsable de esta escuela profesional DJ Kids del Guinardó y también del colectivo Pioneer DJ Kids. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y de contarnos este trabajo que hacéis. Gracias.
Gracias.
I si ara parlàvem d'aquesta escola del Guinardó, la de DJ Kids professional que porta la Rosa Amuedo, doncs volem parlar també amb una de les alumnes, i una d'elles és la Nora, té 9 anys i la tenim amb nosaltres al telèfon perquè ens expliqui la seva experiència. Ella diu que li agrada molt la música i que doncs li agradaria ser DJ professional. Nora, molt bon dia.
Hola.
Com estàs? Tens 9 anys i a tu, des de ben petita, t'ha agradat això de ser DJ, oi?
Sí.
En quin moment els hi vas dir, per exemple, als teus pares que volies provar això, que t'agradaria, per exemple, després de sortir a l'escola, doncs venir aquí a fer això de DJ?
Pues jo li vaig dir als meus pares que, bueno, estàvem a un riu i vaig escoltar una música que em va agradar molt i em va sorgir la idea.
Uh-huh. I llavors ells què et van dir? Estaven contents? Et van ràpidament apuntar a aquesta escola? Els hi va semblar bé la idea?
Sí, els hi va agradar molt que faci alguna cosa a la música.
Clar, perquè és molt important, no?, treballar també la música, a part de totes les altres assignatures a l'escola.
Sí.
I quina música és la que més t'agrada?
Bueno, pues m'agrada el reggaeton, bueno, l'electrònica, bueno, això.
Perquè per ser disc jockey t'ha d'agradar una música particular, no?, com per exemple aquesta música electrònica, així més animadeta, és la que més t'agrada, no?
Sí.
I fa molts anys que portes ja doncs, preparant-te per fer això. Des de quan estàs en aquesta escola?
Pues estic des de l'any passat.
O sigui, portes només molt poquet temps, un anyet, no?
Sí.
Ara quin curs fas?
Faig quart.
Quart de primària?
Sí.
Clar. I portes des de tercera primària, des dels 8 anyets, fent sí. aquest curs de DJ. També comparteixes classe, si no m'equivoco, amb molts altres nens i nenes, i també joves, no? Quins són els teus companys? Quants anys tenen, més o menys?
Bueno, solament tinc un company.
I sou de la mateixa edat?
No.
És més gran?
Sí.
És més gran. I també us porteu molt bé, no? Suposo que doncs, us ajudeu i en aquest aspecte doncs, compartiu aquesta afició per la música, no?
Sí.
I després, quan sortiu, per exemple, de l'escola, què és el que més t'agrada? Per exemple, amb l'escola us han portat també a concerts, a festivals, podeu fer altres activitats a part?
Sí, podem fer bastantes coses.
I això també deu ser una de les coses que més t'agrada, noi?
Sí.
T'agrada molt, molt la música i voldries dedicar-te també en un futur, quan siguis més gran, a això?
Sí, m'agrada molt i bueno, doncs vull seguir molt.
Clar.
No sé, m'agrada molt la música i els animals.
Els animals també. Doncs, Nora, ha estat un plaer parlar amb tu, que ens expliquis la teva experiència en aquesta escola de DJs i que te continuï agradant molt la música. Quan tu vas a l'escola, per exemple, als teus amics i amigues els agrada també la música, tant com a tu?
No.
No tant, oi?
No.
I què els hi dius, tu?
Pues que s'haurien d'apuntar, que és molt guai.
Cada cop hi ha menys nens i nenes, potser, que vulguin estudiar música.
Sí, hi ha menys cada cop.
Hi ha menys. I tu els animes a fer-ho?
Sí.
Doncs, Nora, moltíssimes gràcies. Que continuïs gaudint de la música. Ara ja ets un artista, però a veure si quan siguis gran continuaràs sent una artista i gaudint al màxim d'aquesta professió i de la de DJ, que qui sap si d'aquí uns anyets anem a veure fent de DJ en algun concert o el que a tu t'agradi. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies.
I continuem d'aquí no res parlant ja del Nadal, que s'apropen els dies. Demà la nit és nit bona i volem parlar de panetones, de pessebres, de si feu o no algun viatge. Parlar una mica de tot. Tot això després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistacho, ¡buf!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
El panetone és típic del Nadal i avui volem aprofundir una mica més en ell. Arriba a Barcelona la primera jornada del panetone a Espanya per professionals de la pastisseria i amb la participació, atenció, de grans noms de l'escena nacional i internacional. Es tracta, com dèiem, de la segona edició d'aquesta jornada que arriba per primer cop a Espanya i que tractarà diferents temàtiques per ampliar els coneixements sobre el panetone. Sobre el tema, en volem parlar amb la Sabrina de la Giovanna, que és part de l'organització i d'aquest projecte. Sabrina, molt bon dia, buenos días.
Hola, Mar, ¿qué tal?
¿Cómo es esta primera jornada del panetone en España? ¿Cómo será?
A ver, es la primera vez que se celebra en Barcelona un encuentro único para los profesionales de la pastelería y en especial para los admiradores del panetone. Se trata de un día dedicado a este clásico navideño en el reconocido pastelero de Italia y España como Eugenio Massari, Paco Torreblanca, José Romero y Ramón Morató, que compartirán sus técnicas y secretos relacionados con el uso de la harina y la elaboración del panetone. Y además Giacomo Pini, que es un profesor de Castalimenti, una escuela de cocina y pastelería, destacará aspectos vinculados a la gestión como la optimización de costes, la organización de la oferta y del personal y la técnica de marketing. Uh-huh. Y este evento se celebrará en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, en la avenida del Litoral 10, entre las 10 y las 5 de la tarde.
Perfecto. Claro, es en este evento que comentas, se verá la elaboración del panetone tradicional, digamos, sí. el de toda la vida, sí. Pero también habrá otros más especiales, ¿verdad?
Sí, toda la producción del panetone tradicional y del chocolate, que en el ingrediente principal de toda la preparación será la harina panetone delle dolcissime, la linea de Molino dalla Giovanna, con 7 referencias para satisfacer todas las necesidades del pastelero contemporáneo. Este es un día con el actor principal, que es Eugenio Massari, pero mm-hmm. también tenemos Paco Torreblanca, el experto de chocolate Ramón Morató, y el cocinero y profesor de la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, José Romero.
Y aquí
compartirán sí. las técnicas y secretos y el uso de la harina para este clásico navideño.
Uh-huh. Y aquí veis que el panetone tiene mucho éxito en Barcelona, por ejemplo. La gente compra sí. mucho panetone en Navidad, que es la época más especial, ¿no?, para comer sí. Este especial pastel, ¿no?, digamos. ¿Creéis que tiene mucho sí. éxito aquí?
Sí, a ver, en Italia normalmente se come el panetone por Navidad, pero en España o en otros sitios del mundo se come panetone más o menos todo el año. Por ejemplo, hay pasteleros que abinan el panetone con el helado.
Uh-huh. Exacto. Y aparte de esto, claro, ¿cómo ha sido empezar y decidir para hacer la jornada esta aquí del panetón en España, que llega a Barcelona? ¿Cómo planeasteis todo esto y por qué queríais trasladarla hasta aquí?
Porque es un proyecto que hemos empezado el año pasado con el maestro Eugenio Massari, para que la gente, los pasteleros, puedan empezar a hacer panetone en primer tiempo en Italia y uh-huh. luego en otros sitios del mundo. Empezamos este año con España, pero el año próximo seremos en Estados Unidos y en Francia. y hacer escuela de panetones. Así que los pasteleros pueden empezar a hacer panetones todo el año.
Claro, vais a recorrer todo el mundo con el panetone. Se brindarán también, entre otras cosas, herramientas, ¿no?, para que la gente pueda aprender a elaborar el panetone, para continuar con la formación, por ejemplo, del panetone. Esto es así, ¿verdad?
Sí, porque también tenemos importadores en España y con eso empezamos a hacer escuelas de panetone. Y también lo hace ya la José Romero con su escuela, ya hace de panetones.
Claro, es una oportunidad única, digamos, ¿no? Es la de esta jornada para conocer mejor este pastel, este producto, y sobre también el manejo, ¿no?, de los ingredientes que debe tener. ¿Vosotros qué diríais que debe tener un panetone para que sea perfecto?
La materia prima son los ingredientes principales, la harina, la mantequilla, que tiene que ser muy buena, de buena calidad. También las frutas que vas a poner, son los ingredientes principales, y el chocolate, si haces el panetone al chocolate. Y es un día veramente único para ver los secretos del panetone de Gino Massari, pero también para encontrar Paco Torreblanca, que es muy famoso en España, Ramón Morazó por el chocolate y José Romero.
Perfecto. Pues Sabrina Dalla Giovanna, aparte de la organización y del proyecto de esta primera jornada del panetone en España, que llega a Barcelona muy, muy pronto, recuérdanos la fecha en que va a llegar esta jornada aquí en Barcelona para que todo el mundo vaya.
Sí, es el lunes 25 de septiembre en el Hotel Sofitel Barcelona Skipper, Avenida del Litoral 10.
Pues todo el mundo... Sí. ¿El qué, perdona?
Empezamos a las 9:30 hasta las 5 de la tarde.
Perfecto, pues todo el día para poder disfrutar de este panetone, de estos panetones, y aprender a hacer este pastel tan especial y que también tanto nos gusta aquí en Barcelona, sobre todo en Navidad, que mucha gente pues lo compramos. Gracias, Sabrina.
Muchas gracias, Mar.
Gracias. I parlem ara de Nadal, i com no podia ser d'una altra manera, el Nadal doncs té els seus pessebres. I aquí a Barcelona hi ha un de protagonista força important, el pessebre de la plaça Sant Jaume, que està creat per l'escenògraf Ignasi Cristià, amb qui parlarem ara, i que reinterpretaran en clau barcelonina contemporània la tradició del pessebre napolità. La instal·lació, hem de dir, que es pot visitar ja entre l'1 de desembre i el 6 de gener, i està concebut com un teatre, podem dir, en miniatura, on es veu reflectida la vida quotidiana de la ciutat i els seus habitants. Sobre el tema en parlem amb Ignasi Cristià. Ignasi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Clar, ets l'escenògraf del pessebre Sant Jaume, de la plaça Sant Jaume, i aquest any doncs feu això, no?, aquest teatre en miniatura on es veu Barcelona ben situada, no?, i també els seus habitants.
Sí, quan diem teatre en miniatura, bé, pensem que la mida de la proposta és bastant gran, o sigui que potser sí que és un escenari real de mides, vull dir, eh? Però bueno, sí, el que conté aquest escenari, aquesta caixa escènica, és una visió de Barcelona, de fons, amb tota una sèrie de personatges que conformen aquest pessebre, en els que tenim principalment en el centre el Castell del Naixement, a l'esquerra tindríem tot el que representa els pastors, i a la dreta tindríem els Reis d'Orient. I a partir d'aquí, a partir d'aquests tres grans eixos, és on tota la ciutadania participa d'aquesta celebració.
Clar, muntar un pessebre no és fàcil, no? No és una feina ràpida de dos dies. Quant de temps porteu presentant, també construint, no?, i treballant en aquest pessebre?
Bé, aquest pessebre es va fer un concurs, l'Ajuntament va fer un concurs d'idees amb quatre dissenyadors i escenògrafs diferents, i abans de l'estiu, diguem, que ja vaig sortir guanyador, i després s'ha anat elaborant el projecte, perquè el projecte és un projecte complex en el que s'han de fer una sèrie de planimetries tècniques, i després hi ha tot el tema dels personatges que apareixen, el tractament gràfic, és a dir, que portem treballant-hi ja fa temps. El que s'està fent ara a la plaça és muntar el que ja s'ha produït, és a dir, instal·lar les bastides, perquè hi ha una part de tota l'escenografia que és de lloguer, hi ha tota una altra part que és construïda expressament però amb materials reciclables, i per tant ara el que s'està fent és el muntatge final.
Mm-hmm. Un muntatge que, a més, arriba fins als més de 7.5 metres d'alçada, oi? No estem parlant de res fàcil, no? De res petit. En tot cas, parlem de metres d'alçada, de metres també d'amplada, i d'una fondària també de 10 metres, que tothom que ho visiti doncs, els cridarà l'atenció força.
Sí, perquè és que s'està parlant molt del tema de la tradició, del pessebre tradicional, que si no és un pessebre tradicional, que si hi haurà una polèmica... Clar, hem de tindre en compte que aquest pessebre s'instal·la en un espai, i aquest espai és la plaça Sant Jaume, i les places Sant Jaume tenen unes dimensions, unes proporcions. És a dir, si nosaltres... M'imagino, és que tampoc sé exactament què és un pessebre tradicional, perquè si anem al tradicional, era el que Sant Francesc d'Assís va fer en el seu moment. No tenim documentació d'aquest pessebre. A Nàpols els pessebres no tenen res a veure amb els pessebres que es puguin fer aquí. Evidentment que el que tenen en comú aquests pessebres són els personatges que hi apareixen, no? Les tres escenes principals, que en aquest pessebre sí que hi seran. Llavors, les dimensions d'aquest pessebre estan pensades perquè tothom que entri a plaça pugui veure el pessebre i no tingui que fer cua. És a dir, és una gran escenografia que pot ser contemplada des de lluny, que pot ser contemplada des de prop, però la idea és que realment estigui en proporció al que és la plaça. És a dir, que no sigui una cosa plana, sinó que sigui una cosa que realment té una alçada i que realment puguis contemplar i puguis veure de lluny, des d'una perspectiva, des de l'altra. És a dir, està pensat aquest pessebre molt en l'espai on s'ha d'instal·lar. I, per tant, quan has d'instal·lar un element com aquest en un lloc com la plaça Sant Jaume, en un espai públic obert gran, jo penso que s'ha de tenir en compte perquè la plaça al final es pot acabar menjant la intervenció que es faci.
Uh-huh. A més, hem de dir que com a motiu d'aquesta celebració dels 800 anys del pessebre a Catalunya, doncs, a més, també... té un recorregut per la història d'aquesta tradició del pessebre que comentaves, perquè precisament doncs, per aquests 800 anys del pessebre a Catalunya, oi? 800 anys que ja es fa aquí a Barcelona doncs, el pessebre.
Sí, de fet, el 800è aniversari, són 800 anys en què es va fer el primer pessebre a Grecia, a Itàlia, això va esdevenir una tradició i es va popularitzar, i aquí a casa nostra també va arribar, i per tant jo crec que és un fenomen que s'ha anat estenent pel món. De fet, a tot el món es poden trobar pessebres, però sí que el que fem és fer aquesta presentació de que a l'inici va ser a Grecia, Itàlia, que Sant Francesc d'Assís va ser el primer que va fer un pessebre, i després entrem una miqueta en una sèrie de fites històriques que són una sèrie de frases on es descriuen els fets més importants de la tradició pessebrista a casa nostra.
Uh-huh. I el podem veure, si no m'equivoco, fins al dia 6 de gener, oi? El dia de Reis.
Sí, sí, sí. Sí.
Uh-huh. Tothom que es passi... Digue'm.
No, fins al dia 6, el dia 6 estarà a plaça, i per tant a partir de l'1 de desembre fins al 6 de gener es podrà visitar, uh-huh, tant de dia com de nit.
Exacte. De nit també?
No, vull dir de nit quan es fa fosc, perquè clar, com que estem ara al solstici d'hivern, de seguida es fa fosc, i per tant la nit per mi serien de 6 a 7, 8, però se tancarien les llums en el moment en què s'apaga la il·luminació de Nadal de tota la ciutat.
D'acord. Perfecte, doncs tothom qui vagi a la plaça Sant Jaume podrà visitar aquest pessebre a la plaça Sant Jaume, aquest pessebre inspirat en la tradició del pessebre napolità. Nosaltres hem de dir que ja l'hem visitat, hem pogut veure'l i sentir aquest pessebre tan gran de 7 metres i mig d'alçada, i doncs no ens queda més que agrair-te que hagis parlat amb nosaltres.
Molt bé, perfecte.
Doncs Ignasi i Cristià, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i enhorabona també per crear aquest escenògraf, aquest escenari del pessebre de la plaça Sant Jaume.
Gràcies a vosaltres. Que passeu un bon Nadal.
Igualment. I parlem de pessebres perquè el pessebre vivent de Corbera ha inaugurat la 60a temporada amb nous equipaments i amb la inauguració d'unes noves oficines corporatives situades a pocs metres de l'entrada principal del recinte, i una important millora també en nous equipaments de so i d'il·luminació. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui tot plegat, en parlem amb el president de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera, que és l'entitat organitzadora del Passebre Vivent de Corbera. En parlem amb el Víctor González. Víctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquesta inauguració d'aquest Passebre Vivent. Com es fa un Passebre Vivent?
Com? Perdona, no t'he sentit. Digue'm, perdona.
Com es fa un pessebre vivent?
Doncs bé, sobretot amb molta il·lusió. Això és un ingredient imprescindible. Treballant molt, posant molta il·lusió, molt d'interès, i amb tota la gent voluntària que tenim, que som doncs aproximadament uns 250, doncs anem preparant-ho tot per donar un espectacle que realment considerem molt, molt increïble, la veritat.
Uh-huh. On estarà situat? A Corbera, però en quin lloc, concretament?
Mira, estem situats a el que és la part de Corbera Alta.
D'acord.
Val? Allà hi ha un paratge natural, que és el nostre escenari natural, que és d'aproximadament uns 14.000 metres quadrats. Mm-hmm. I està ubicat, perquè la gent no sàpiga, a la part de Corbera Alta.
D'acord. I clar, l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera, no, a la que pertany, a la que ets president, doncs és l'entitat que s'encarrega d'organitzar aquest Passebre des de fa molts anys ja, no? Tinc aquí la xifra i és des del 1962. O sigui, porteu moltíssims anys ja organitzant aquest pessebre i clar, reinventar-se cada any suposo que deu ser complicat, no?
Molt, molt. La veritat és que és molt complicat i és un gran repte, perquè mantenir viva aquesta flama de fer una representació d'un pessebre vivent i fer-ho durant 60 anys... Abans del Covid, si no hagués passat el Covid, ara aquesta seria la 62a edició. Mm-hmm. Però realment és increïble, crec jo, que es pugui mantenir aquesta flama i, a més, amb el nivell de voluntariat que tenim, que al final és la base, de tot plegat. Pensa que potser fa 20 anys o 25 anys el nivell de voluntariat potser estàvem parlant de xifres de la meitat cara. Vull dir que a més, la salut que té l'associació en aquest sentit per poder fer el pessebre i per promoure-la, etcètera, realment és una salut excel·lent, excel·lent. I amb els temps que corren, jo crec que és més difícil encara. Però la veritat és que ho estem aconseguint, sí, ho estem aconseguint.
Perquè quants voluntaris participen?
Doncs mira, estem al voltant d'uns 250 voluntaris.
Déu-n'hi-do.
Entre la Junta, que al mateix temps forma part de la representació, de la gent que està dintre de la representació, a diferents llocs, pues alguna gent està a la botiga, altra gent està fent de guies, uns altres estem a fora les entrades, però al final entre organització i actuants estem al voltant d'uns 240-250 voluntaris, i aquest és el número que som.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do, estem parlant d'un equip força gran, no?, per tal d'organitzar un pessebre d'aquestes característiques, perquè a més també és molt gran, no?, perquè fa 14.000 metres quadrats i 700 metres de recorregut, o sigui, també estem parlant d'un pessebre d'unes dimensions importants, diguem.
Sí, la veritat és que són unes dimensions espectaculars, que a més comporten una gran feinada. Mm-hmm. Perquè, clar, acondicionar un escenari natural de 14.000 metres quadrats amb tot el que comporta té moltíssima feina. Clar. Però, escolta, és el que et deia abans, amb il·lusió tot es pot tirar endavant.
I tant. I els voluntaris, podem dir que al final són veïns i veïnes de Corbera, no? Gent que també viu al barri, viu a Corbera, tenen tots contactes, coneixen també una mica tots entre ells, i al final doncs fan aquesta pinya, no?, i per ser voluntaris i participar en aquest pessebre. Aquests voluntaris al final doncs són aquests, no?, gent que es coneixen, que conegueu, i que al final doncs li donen aquesta vida a Corbera, oi?
Correcte, sí, sí. És gent principalment, el 99,9% serà gent de Corbera. També tenim gent que ve de Barcelona, eh?
Ah, mira, fixa't.
Sí, sí. Tenim gent que ve de Barcelona, que té vincles amb Corbera, i bé, doncs els hi fa molta il·lusió venir. Tenim algunes persones també que són de municipis propers a Corbera, però és evident que el volum majoritari de persones són corberencs i corberenques, i que, bueno, pues que, tal com dius tu, doncs tenen coneixement, es coneixen entre ells, i bueno, doncs amb una il·lusió i amb un objectiu un conjunt, i bueno, doncs a intentar passar-ho el millor possible fent pessebre, i ja està. I ja passar-ho
bé. Com ha de ser, a gaudir al màxim, ara que ve Nadal. I clar, si parlem dels visitants, que al final és el que més compta, no?, la gent que ve a veure el pessebre, què és el que es troben un cop arriben allà?
Doncs allà es troben un pessebre que els hi proposa, o és l'únic pessebre que els hi aporta o els hi proposa, és que vagin passejant per dintre del pessebre, no veient-lo des de fora, sinó que estan a dintre mateix del pessebre. Val? Uh-huh. A pensar que la gent, el visitant va passant per aquest recorregut de 700 metres i va veient els diferents quadres, però està integrat dintre del pessebre, i això és el que li dona un fet molt únic, no?, en el nostre pessebre. Hi ha una escena molt potent, que és tota la representació que es fa del naixement a la plaça del pessebre, i bueno, realment és un dels moments potser més emotius. Jo hi veig gent plorant, en aquella plaça, veient tota la representació del naixement. Uh-huh. I la veritat, el que es trobarà la gent, doncs és això, es trobarà passejant per dintre d'un pessebre. No només és un tema visual per les llums, és un tema també acústic, perquè tenim un so important que, com has comentat al principi, doncs aquest any ja teníem una molt bona qualitat, però aquest any l'hem incrementat, i és un pessebre que la gent quan vingui es trobarà, doncs això, no només un tema visual i un tema acústic, sinó també un tema, l'olor de la nostra llenya, que és una olor molt especial. Bé, molts factors que el fan un pessebre molt únic en aquest sentit.
I ara, això que parlaves del so és una de les novetats d'aquest any, no? I també sí. Hi ha algunes altres, oi?
Sí, aviam, bàsicament el tema del so, nosaltres sempre intentem recolzar-nos amb gent professional de diferents àmbits, no? Amb el món del teatre, doncs vam contactar amb gent del món del teatre fa molts anys per donar-li una teatralització més elevada als diferents quadres, i en aquest cas vam contactar amb gent molt professional del món del so, perquè, bueno, teníem alguns elements que se'ns estaven envellint, i el que hem fet és fer una renovació important, i la qualitat que teníem ja era molt bona, però amb aquest canvi que hem fet realment és absolutament espectacular. L'altre dia estàvem fent les proves definitives i bueno, era per quedar-se realment bocabadat. Mm-hmm. Després també, això a nivell del so, hi ha una... A nivell d'escenografia, dintre del que és la zona de Natzaret, com a novetat hem preparat un campament de romans, que mm-hmm. està una mica allà per la zona de Natzaret, doncs vigilant una mica que tot vagi... que tot funcioni bé. I com també has comentat tu, a nivell d'associació, doncs sí que abans del Covid teníem un espai on poder reunir-nos a nivell de junta, i també doncs per guardar materials i que fes una mica la funció d'oficina i de magatzem. amb el Covid vam haver de deixar aquest espai i aquest any doncs hem trobat un altre espai proper a també al Pessebre, i la veritat és que ens ha aliviat molt a l'hora de poder organitzar-nos una mica a nivell de logística i a nivell intern, i després doncs tenir les funcions també de lloc per emmagatzemar coses.
Clar, clar, clar. I tot això ha estat possible doncs per l'èxit que heu tingut tots aquests anys, no? Al final, l'any passat, no? Bueno, des de l'any 1962, que abans comentava, sí. Vau superar ja la simbòlica xifra d'un milió de visitants, no?
Correcte.
La temporada passada us veu apropar als 28.000. Clar, estem sí. parlant de molta gent que ha vingut a visitar el Pessebre durant tots aquests anys que porteu, uh-huh. i al final és el que permet doncs, anar evolucionant, anar reinventant-vos i anar doncs, posant aquestes millores com les que comentaves ara, per exemple, del so, no? Aquest any també s'esperen molts visitants, suposo que ho teniu en ment i sabeu més o menys els visitants que vindran. I a més...
Home.
Sí, digue'm.
Saber-ho, no ho sabem.
Us podeu fer una idea, no?, de l'expectació
bueno, sí.
que està
Home,
creant, segurament.
Segur. El que sí sabem és que aquest any sembla que hi ha ganes de Nadal i que sí. hi ha ganes de fer festa de Nadal, no?, aquest any. El que sí que és veritat és que nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i, per tant... tot l'ingrés que hi ha per la venda d'entrades es destina 100% a preparar la temporada següent, perquè yeah. és l'única manera com ho entenem, no? I a partir d'aquí, doncs, per un costat, evidentment, contra més gent vingui millor, per suposat, però sobretot també per un fet molt important, no? El voluntariat. Nosaltres el que ens sentim molt orgullosos, o la nostra recompensa al final, que és una recompensa molt emocional, és el fet de que vingui a veure't molta gent.
Clar.
Perquè, clar, estàs allà 20-21 dies, amb dates que, a més, doncs, són dates assenyalades, no? Llavors, el que es tracta, el passebrista... ens sentim orgullosos quan realment veiem que ve molta gent a veure'ns, per suposat. I tal com has dit tu, doncs, això per un costat, i per l'altre, doncs el fet que vingui gent doncs, ens permet poder anar-nos reinventant i sobretot sempre amb l'objectiu d'anar millorant el que li aportem a la gent.
I tant. I a més, com deia, doncs, totes les teves representacions es fan els caps de setmana, no?, els dies de festius, i estarà doncs, fins al dissabte 13 de gener. Tenim doncs, un ampli ventall de dies per poder hi anar, per poder visitar el Pessebre Vivent de Corbera. Uh-huh. I és això, no? Al final molta gent pot visitar-lo perquè cau en dies festius i en sí. caps de setmana, que al final la gent entre setmana potser amb la feina i altres coses no pot tenir temps de visitar un pessebre, però els caps de setmana doncs, sempre ve de gust, i més en aquestes èpoques, està clar.
Està claríssim, sí, sí. Bueno, hi ha, per exemple, ara, demà dilluns i el dia 5 dimarts doncs, no hi ha representacions, però sí que el dia 6, 7 i 8, que no és cap de setmana, però ja és festiu i hi ha el pont aquest del dia 7, doncs aquests dies sí que fem pessebre. Evidentment, el cap de setmana, el 9-10, per suposat, també fem representacions. I després ja el cap de setmana de la setmana de Nadal, que té també 3 dies, em sembla, ara t'ho dic de memòria, però crec que són el dimarts, el dimecres 27, dijous 28 i divendres 29, que aquells 3 dies també farem representacions de pessebre vivent, perquè, bueno... Hi ha molta gent que també per aquestes dates està de vacances, els nens no estan al col·le, bueno, i donem l'oportunitat doncs, que la gent doncs, pugui venir a veure'ns, que és el que jo els animaria amb molta força des d'aquest altaveu que gràcies a vosaltres tenim en aquest moment.
Doncs segur que és així, perquè veient l'èxit dels anys anteriors i veient aquests dies, aquesta disponibilitat que teniu, totes aquestes novetats d'aquest any, doncs segur que les xifres d'aquest any són bones i també acabeu sorprenent com cada any a tots els que vinen a veure el Pessebre Vivent de Corbera. Víctor González, president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, que organitza aquest pessebre cada any des del 1962, recordem. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos tot el que heu muntat aquest any per tal de celebrar el Nadal a Corbera. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
En època de vacances, moltes persones decideixen viatjar fora, per exemple, a l'estranger, i moltes vegades prioritzem el que ens emportarem a la maleta i què visitarem, però no tots som conscients de la importància que té tenir una assegurança de viatge. I és que un contratemps pot tenir-lo qualsevol, encara que pensem que no ens pot passar a nosaltres. Que això passi a centenars de quilòmetres de casa nostra pot acabar convertint uns dies de relax o d'aventures en un autèntic malson, i ja se n'han conegut molts casos al respecte en els que ha passat. Aleshores, nosaltres pensem en què ens hem de fixar si hem de contractar una assegurança de viatges. Doncs sobre el tema en volem parlar amb el secretari general de FACUA, el Rubén Sánchez, per preguntar-li. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, nos fijamos en muchas cosas, menos en el seguro, ¿no?, de viaje, y en este caso lo que cubre nuestra salud.
Sí, sobre todo contratamos a veces seguros de viajes que no cubren todo lo que vamos a acabar necesitando. Son seguros que nos han vendido un precio más barato que la media en el mercado, pero que no tienen la cobertura que nos hacía falta, y a lo mejor nos cubre cantidades que están muy por debajo de lo que representa la sanidad en los países que vamos a visitar. Imagínate que tienes un problema importante que representa tener que pagar 30.000 euros a una clínica, y ahora te dicen que el seguro cubría hasta 15.000. Pues bueno, te estás teniendo que endeudar con una cantidad brutal pese a que tenías seguro. Uh-huh. Hay que buscar precisamente el cómo calibramos lo que contratamos si vamos fuera de la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea tenemos la cobertura sanitaria si viajamos con nuestra tarjeta sanitaria europea, pero fuera de la Unión Europea, imagínate un viaje a Estados Unidos, donde el coste de la sanidad es absolutamente descomunal para las personas que no tienen allí sus seguros médicos privados. Bueno, pues ir con nuestro propio seguro cutre, digamos, seguro basiquito que nos han vendido, igual solo es para parchear una pequeña parte del total que representaría una hospitalización, a veces por una cuestión muy básica.
Exacto, al final es lo que comentas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta sobre todo el tipo de vacaciones que haremos, ¿no? Y también la destinación a la que iremos, porque varía, ¿no?, según el lugar elegido. ¿La gente suele hacerlo bien?
No, la gente suele contratar lo que la agencia de viajes le ofrece o lo que la página web donde le están vendiendo el servicio le oferta, y no se para a leer las condiciones. Cree que está cubierto por un seguro de salud, y efectivamente tiene una cobertura, pero la de ese seguro, y es donde tendríamos que revisar cuánto cubre ese seguro, qué importe de gastos médicos y por distintos motivos, si está todo incluido. Imagínate que te cubre, hospitalizaciones relacionadas con la COVID, pero no te cubre un infarto. Si no te lo cubre, no te van a pagar absolutamente nada. O si en un infarto te cubre hasta 10.000 euros, te cubriría lo máximo que pone la norma, que pone en el contrato, pero luego al final podrían en ese hospital decirte que la intervención o la hospitalización por esa afección te va a representar 40.000 euros. Tengamos en cuenta que en esos países asumimos sanidad privada. La sanidad pública solamente la tenemos en nuestro propio país o en los países de la Unión Europea.
Así es. Así es, al final nos confiamos, ¿no?, y tenemos que leerlo todo bien para saber si lo que estamos contratando nos va a servir finalmente, si por desgracia pues no nos coge algo ahí de vacaciones. Claro, las aseguradoras nos permiten viajar con tranquilidad, ¿no?, porque en caso de necesidad pues estamos cubiertos. Pero ¿qué tipos hay?
Bueno, lo primero que tendríamos que plantearnos es que no estamos obligados a contratar el seguro que nos ofrece la propia empresa con la que estamos pagando las vacaciones. No tiene por qué ser esa. Podríamos hacerlo con otra. ¿Con cuál? Pues cada cual que decida. Vamos al mercado, buscamos ofertas, buscamos el nivel de coberturas que nos va a venir bien, y con eso lo que hay que hacer sencillamente es elegir una opción en la que entendamos que si hubiera un problema importante de salud, pues sería un problema resuelto.
En otros casos, la del coche, ¿no? El seguro del coche también puede incluir, ¿no? Esta asistencia de viaje. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona?
Sí, también nos puede cubrir un seguro de unas condiciones que no tienen nada que ver, pues un seguro de salud. En un seguro de coche se puede cubrir un seguro de vacaciones, pues si hay una cláusula que lo completa, cualquier seguro. Ten en cuenta que un seguro de vivienda, por ejemplo, también te cubre accidentes en la calle. Determinados seguros lo hacen. Uh-huh. Por tanto, revisemos las condiciones de lo que tenemos contratado, porque puede que nuestro propio seguro de vivienda ya tuviera una cobertura relacionada con problemas, afecciones de salud en la calle. Ahora, ¿en qué calle? En una de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. Todo hay que verlo. Y por eso, lo primero es revisar las condiciones de los seguros que ya tengamos contratados.
Exacto. Vosotros, desde Facua, imagino que tenéis constancia de muchos casos, ¿no?, parecidos a estos. No sé si nos puedes contar alguno que os haya impactado especialmente de alguien pues que ha tenido la mala suerte de contratar una aseguradora, en este caso de viajes, y que lo haya hecho mal por no fijarse en estos detalles.
Bueno, pues hay un caso que fueron cientos de miles de euros, en el que una persona había viajado a Estados Unidos con un seguro de salud que no tenía una cobertura completa, pero hubo problemas en la forma de vender el seguro. Dieron a entender que sí tenía una cobertura completa. El seguro tenía también una cobertura muy superior a la que la aseguradora pretendía cubrir. De hecho, en el minuto uno no le querían cubrir absolutamente nada. Y bueno, ahorramos a ese consumidor una cantidad importante de dinero. Una cantidad muy, muy elevada de dinero, precisamente fruto de dos anomalías. Primero, negativa del seguro a cubrir algo que sí estaba cubierto. Y por otro lado, falta de una información correcta en el momento del contrato de que había una limitación económica. Daban a entender al usuario que se lo cubrían todo. Cualquier problema de salud que tengas en el extranjero está totalmente cubierto. Y esas formas de vender los servicios serían totalmente fraudulentas si luego la letra, no pequeña, sino la letra en general del contrato, indica una limitación a lo que te están diciendo oralmente.
Pues Rubén Sánchez, secretario general de Facua, esperemos que ahora, después de escuchar esta entrevista, la gente tome más conciencia y se aseguren antes de viajar, sobre todo porque con la salud no debemos jugar. Y con el bolsillo, en este caso, gastándonos tanto dinero si viajamos fuera, tampoco. Muchísimas gracias por hablar sobre este tema.
A vosotros, un abrazo.
I d'aquí una estona, després de parlar de tot això, com no, tractem també la problemàtica dels preus i de la cistella de la compra. Sorprenentment, aquest any els preus continuen més o menys iguals als de l'any passat. Ara ho expliquem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y El Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ja teniu el menú de Nadal pensat per aquests dies? Segurament us haureu gastat molts diners com de costum i diners que potser podreu recuperar si és que us ha tocat la loteria ahir divendres, si és que us va tocar. Sobretot plegat, en volem parlar aquí, al matí del cap de setmana, de loteria i també de menjar i de cistella de la compra. I ara que ja som al Nadal, Destoku han tret un informe sobre la previsió de les despeses arrel d'una enquesta. Cada any fan observatori de preus d'aliments típics del Nadal I ara han fet la primera valoració comparant amb l'any passat. En parlem sobre el tema amb l'Esther Lorente, delegada d'OCUA Catalunya. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, heu observat l'evolució dels preus de determinats aliments en comparació a un any cap aquí. I, clar, què és el que primer us ha cridat l'atenció? Què és el que primer heu vist?
Mira, nosaltres fem un observatori, com bé deies, de preus des del 2015 i fem, bueno, l'observació que fem és que a hores d'ara els aliments estan una mica més o menys igual que el 2022. Això no vol dir que estiguin més econòmics. Això el que vol dir és que estan igual de cars que l'any 2022. Com fem aquesta presa de dades? Fem una primera presa de dades al final del novembre d'enguany, després una altra després de la Puríssima i després una altra just abans de la nit de Nadal. Tenim ja les dades de la segona presa de dades i han pujat una miqueta als preus un 4,5% de mitjana, vale? Respecte a la presa de dades del mes de novembre. Però el que sí que observem sempre és que el que més puja i s'encareix molt cada vegada quan estan arribant les dates assenyalades és el peix i el marisc.
Uh-huh. Exacte. Exacte. Sí. El peix i el marisc com a aliments estrella, podem dir, no?, per aquestes dates de Nadal, per aquests dies. I més, si el que acostumem a fer és reunir-nos, no?, amb la família, al final, doncs, la majoria de les famílies opten, potser, per aquests aliments, oi?
Sí, són aliments... Bueno, l'estudi que fem és un observatori de preus d'aliments típics de Nadal. Hi ha molta gent que li agrada molt el marisc i el peix per aquestes dates, però és que puja moltíssim. Llavors, una opció que nosaltres veiem que, bueno, no és que sigui més molt econòmica, però no té aquesta variabilitat de preus, són, per exemple, les aus. Hi ha aus molt, jo què sé, el gall d'indi o la pota blava, que són aus molt gustoses i que també, bueno, no tenen aquesta oscil·lació de preus tan greus. Això no vol dir que estiguin bé de preu. És a dir, estem els aliments més cars de la història, però no han pujat tantíssim com van pujar l'any passat.
Ja. I sobretot, ara parlàvem, no?, d'això d'aquest increment de preus del marisc, sobretot si ens agrada fer plans amb familiars, amics. Quina és la mitjana de despeses, la mitjana de diners que està previst que gastem per persona aquest Nadal?
Mira, nosaltres vam fer també un observatori, una petita enquesta, i vam veure que la mitjana dels encastats es preveiem gastar uns 745 euros. Això és una mitjana, és a dir, uns gastaran més, uns altres menys. Però sí, preveiem això. La majoria dels diners se'n van, doncs, en regals i en menjars, etcètera. Vale? Llavors, bueno, aquesta és la mitjana. Després cada persona farà el que sigui, però el que veiem és que, malgrat que hi hagi inflació i que hi hagi una mica de patiment, la il·lusió i les ganes de celebrar segueixen.
Mm-hmm. Clar, per això t'anava a preguntar, precisament, no?, per com afrontem aquest Nadal enguany. Veiem que no incrementen els preus, a diferència de l'any passat, però això no vol dir, com bé deies, que no estiguin molt alts, no? Les famílies ho estan notant més? Veieu que es manté més o menys aquest espíritu navideño del que tant es parla encara aquest any? O veieu com una espècie de decaiguda entre la gent?
No, de la previsió de despeses estem veient que fins i tot gastarem més que l'any passat. Aquesta és la previsió que tenim. Uh-huh. Després ja cada família ja farà. Per això nosaltres donem una mica de consells de cara a això. Doncs, a veure, quan hem de fer algun regal, doncs pensar-ho bé i acertar amb el regal seria una molt bona. Tampoc no deixar-se portar per aquesta impulsivitat que a vegades ens passa, no? Anem a comprar i ens tornem una mica bojos, no? Fem una mica de previsió en una última hora, doncs aquestes coses bueno, faran que gastem menys.
Mm-hmm. I tot això també farà que després a la llarga no hi hagi tantes devolucions com a vegades passa, no? Que regalen molt i després s'han de tornar molt de roba, no? Altres objectes també que anem comprant i que al final, doncs, acaba sent també com una despesa, no? Perquè ho compres per després tornar-ho i al final doncs és tot un lío, oi?
Sí, 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 pensar una mica i jo que sé, intentar acertar-ho, pues és també més sostenible també.
Exacte. Mm-hmm. Doncs Esther Lorente, ara seguirem parlant perquè un dels altres temes que també tenim aquests dies en ment és la loteria, val? Ara ho parlem. I com deia, parlant del Nadal, doncs també hem de parlar de la protagonista que va ser divendres, i és que la loteria va tocar a alguns afortunats, com cada any. Si sou d'aquests, doncs sabreu que, clar, aquest dia se celebra a molts arreu d'Espanya, però sempre hi ha conflictes, sobretot pel que fa al tema del repartiment de la loteria. Si, per exemple, doncs, compartiu dècim amb algun familiar, amb algun amic o amb algun conegut i teniu la sort de que toqui. Com s'ha de repartir, com s'ha de compartir també aquests diners i quins problemes, sobretot, per tal de no amagar aquesta il·lusió, podem dir, no? Per tal de que aquesta il·lusió no quedi del tot esborrada, doncs quins problemes podem evitar a l'hora de fer això i sobretot en previsió abans de que siguem els protagonistes. Esther, molt bon dia, delegada d'OCO a Catalunya.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara parlem de la loteria, els afortunats ens ho podrien explicar millor, però en aquest cas, clar, si compartim un dècim que després toca, què és el que hem de fer per tal de no tenir problemes a la llarga?
Sí, mira, com bé deies, de vegades es donen problemes per no haver fet una bona previsió, però bueno, sempre estem a temps. A veure, si compartim dècim, l'ideal és que deixem apuntat algun lloc a qui participa en aquell dècim i la participació que té, el nom i els diners que hi juga. ¿Vale? Uh-huh. Això s'ha fet tota la vida amb aquells talonaris. Ara potser pues, no tenim els talonaris, però sí que ens podem enviar, encara que sigui un WhatsApp, fer una fotografia del talonari, fer el talonari del dècim per les dues cares i posar la participació. ¿Vale? Després, si ha tocat, i les persones que ens escolten, doncs algú l'ha tocat, heu de saber que a veure, que lo de l'impost aquest famós del joc és pels tres primers premis, quan la quantitat és superior a 40.000 euros, ¿vale? Si no, doncs no té aquest tipus d'impost. I per cobrar tot el que siguin premis inferiors a 2.000 euros, es poden anar a comprar qualsevol xarxa de loteries de l'Estat. Quan és un import superior, s'ha d'anar a les entitats bancàries col·laboradores, ¿vale? Mm-hmm. El que nosaltres recomanem és que si hem d'anar a cobrar algun premi, una mica gruixut, però bueno, no, potser no és el primer premi, però és un premi, no sé, doncs 10.000, 20.000 euros, que es vagi a l'entitat bancària, i si aquest premi es reparteix amb altres, es comparteix amb altra gent, a identificar les persones a les que se'ls donaran aquests diners, ¿vale? Perquè identifica de dir, bueno, vinc a cobrar això, vale? I ho repartiré entre aquestes persones en aquests imports, per evitar que després, si hem de fer transferències a aquestes persones, etc., després ens puguin dir que allò és una donació i que ens vulgui fer que tributem. Clar. Per tenir una miqueta bueno, organitzat, justificat que això és un premi de loteria que jugava tantes persones. Mm-hmm. I amb això pues, evitaríem aquest problema.
Exacte. És el mateix tant si es compra online com si es compra físicament?
Sí, sí, el mateix sistema. Uh-huh. Jo el que recomanem també és que, bueno, si s'ha tocat un premi una miqueta, bueno, en condicions, doncs verificar bé el web de la Loteria de Puestos del Estado, no? I mirar-s'ho bé abans de moure fitxa.
D'acord. I clar, a l'hora de, per exemple, cobrar un premi que ha estat compartit, s'hauria de presentar tot això, no? S'hauria de presentar aquestes persones que dius que hi participen i demostrar-ho com a tal, oi?
Sí, bueno, demostrar-ho, no? Dir-ho simplement com comunicar. Això ho cobraran tantes persones. Ho cobro jo, perquè sóc el portador, però ho reparteixo entre aquestes persones. I després, si després veig gent dient que hem fet una donació de 6.000 euros a un amic, li podem explicar, no, mira, això jo ho tinc acreditat d'aquesta manera. Això també, de la xarxa de la, de, bueno, el web de la xarxa de loteries, està explicat, i també podem anar a l'entitat bancària i preguntar quina és la millor manera.
Uh-huh. I una de les coses que a molta gent segurament se'ls hi acabi passant, i que jo per exemple, no era conscient d'això, i és que el dret a cobrar el premi caduca als 3 mesos, o sigui, si no ho fas abans dels 3 mesos, pot ser fins i tot que ho acabis perdent.
Sí, sí, llavors, clar, no s'han de perdre els dècims, eh?
A sobre de que toca...
Ara ja potser anem tard, però l'any que ve, doncs, quan es compren, guardar-los en un lloc segur i tenir-los allà.
I tant, perquè en el cas de que es perdés o de que en robessin el dècim de loteria, què és el que s'hauria de fer?
Bé, si ens el roben hem de denunciar-ho, i si el perdem hauríem de comunicar-ho a la Red de Loteries i Apostes de l'Estat, vale? perquè tinguin en compte això. A veure si es recupera d'alguna manera. Però clar, pensa que el dècim en realitat és un xec al portador, el cobra el qui el porta, no està nominat. Llavors, bueno, doncs per això no s'ha de perdre, és a dir, quan es compren, doncs es fan unes fotografies del revers i de l'envers i es guarda el dècim. Llavors comparteixes aquestes fotografies o les fotocòpies que hagis fet.
Mm-hmm. Fer una fotografia, en aquest cas, ens podria salvar del disgust, no?, podem dir.
No, amb la fotografia no cobraràs pas el dècim, però el pots tenir més identificat a l'hora de denunciar que l'has perdut o que te n'han robat.
Clar. Clar, clar. I, clar, parlant abans dels aliments, no?, d'aquesta cistella de la compra que, doncs, és caríssima un any més, no?, sobretot pel que fa al marisc, també la loteria puja, no?, els preus dels dècims pugen, és bastant car jugar a tocar sort i a veure si toca la loteria. I en aquest cas, doncs, també heu fet una mitjana estimada del que es gastarà, del que s'ha gastat ja cada ciutadà a l'hora de comprar loteria, no? Més o menys, quants diners podeu dir que s'ha gastat cada persona a l'hora d'intentar que li toqui la loteria aquest any a Catalunya?
Doncs mira, nosaltres vam fer aquesta enquesta i la mitjana eren 71 euros, la mitjana de gastar en dècims de loteria. Clar, el que jo sempre dic és que la loteria és l'impost que paguem més contents, no? La gent es gasta molts diners en loteria perquè fa il·lusió, perquè aquella cosa de i si toca i tal, però bueno, al final va sumant i sí, de mitjana 71 euros.
71 euros i amb il·lusió, però sí que és cert que ho acabem fent pel simple fet de dir... I si no compro i toca? I si vaig a tal lloc i toca i no estic comprant? Ens sentim com una mica obligats també, no?, a haver de comprar per si de cas toca a tothom menys a nosaltres. I al final, doncs, sí, clar, sí, anem sumant. I
això, el dècim de la feina, el dècim del bar on fas l'esmorzar, el dècim de no sé què. Bueno, va sumant i al final, déu-n'hi-do.
I tant, i tant. Doncs ja ho sabeu, si sou dels afortunats que heu tingut aquest premi de loteria d'aquest any que va ser, doncs, el passat divendres, sempre el podeu portar aquí a la ràdio, estarem encantats també de rebre, si ens esteu escoltant i penseu en tot això, i doncs aquests són els consells que ens ha donat l'Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, per tal de que si és un dècim compartit no acabeu tenint problemes ni amb els diners ni amb la persona que l'heu pagat, i en aquest cas, doncs, no es perdi ni l'amistat o la relació que teniu, ni tampoc els diners guanyats. Esther, moltíssimes gràcies i, bueno, provarem l'any que ve a veure si som afortunades i ens acaba tocant almenys alguna cosa que ja és d'agrair i ja és de valorar. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte. I demà diumenge, dia de nit bona, tornem aquí a les 6 del matí des de Vendora per celebrar amb vosaltres una mica aquesta entrada al Nadal.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Esta Nochebuena compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde, sueña despierto con La Nieve, el cuento de Navidad de COPE.
Que no se pierda.
Que no se pierda, ¿qué, Bill?
Quiero y a partir de las 5, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas.
Escucha también la Misa del Gallo desde el Vaticano y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi.
Patri et Filius et Spiritus Sancti descenda.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo 4 días ofertas que son un regalo en electrodomésticos. Hasta un 15% de descuento adicional en frigoríficos y lavadoras Haier y Beko.
Y también en lavado, lavavajillas y secado Samsung.
Solo hasta el domingo 24 en tienda web y app del Corte Inglés.
También el lunes 25 en web y app.
Consulta modelos participantes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.